Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Sandra Gómez. La cap de llista de Barcelona en Comú, Ada Colau, el candidat del PSC Jaume Collboni i el de Junts, Xavier Trias, arriben gairebé empatats a la cita electoral del 28 de maig. Això fa que tots ells tinguin la mirada posada en els pactes postelectorals, ja que es preveu un consistori fragmentat en què cap de les candidatures s'acosti als 21 regidors que marquen la majoria absoluta de l'Ajuntament de Barcelona. Colau aspira a un tercer mandat i ofereix acords a PSC i Esquerra, però Collboni marca distància respecte a l'alcaldessa. Trias es compromet a no intentar ser batlle si no és la força més votada i, en canvi, Maragall no ho descarta. Paral·lelament, hi ha una batalla entre PP, Ciutadans i Valents per veure qui aglutina el vot de la dreta constitucionalista. En la plana internacional, la guerra impacta ja de ple a les regions frontereres de Rússia, on els atacs ucraïnesos ja són diaris a Belgorod i també han afectat dues províncies més. D'altra banda, Ucraïna ha patit un altre bombardeig rus contra Dnipro, ciutat en la que els míssils han impactat contra un centre mèdic i han causat almenys dos morts i més d'una trentena de ferits, inclosos nens de 3 i 6 anys, segons ha informat la Fiscalia Regional, que ha afegit que a part de les instal·lacions mèdiques també han patit danys nou edificis, d'apartaments, cases particulars i automòbils. Més temes: al volcà Rincón de la Vieja, Costa Rica, ha entrat en erupció amb una columna de gasos, cendra i aigua que s'ha elevat a més de 3.000 metres d'altura, segons ha informat la Comissió Nacional de Prevenció de Riscos i Atenció d'Emergències. El Rincón de Vieja es troba dins el Parc Nacional del mateix nom, ubicat a la província de Guanacaste, a 170 quilòmetres al nord-oest de San José, la capital del país. Ara es troben en alerta les poblacions properes als rius Penjamo, Azufrada i Azul, tots a la zona nord del volcà. Un menor de 15 anys ha mort aquesta nit electrocutat en tocar una catenària a les instal·lacions de DIF al districte madrileny de Vicálvaro. Un portaveu d'emergències de l'Ajuntament de Madrid ha informat que sobre les 10 de la nit un grup d'amics havia accedit a aquestes instal·lacions i, en pujar al sostre d'un tren de mercaderies estacionat, el jove hauria tocat la catenària electrocutant-se posteriorment. Bombers de l'Ajuntament de Madrid han rescatat la víctima del sostre del tren després de desconnectar de la xarxa la catenària i un equip del SAMUR ha confirmat la mort del menor. Els Mossos d'Esquadra han denunciat un motorista que en 13 ocasions havia tapat la matrícula del seu vehicle quan passava per davant d'un radar situat a la carretera BB1248 entre Matadepera i Sabadell. L'infractor ocultava de manera voluntària amb la seva mà esquerra la matrícula just en el moment de passar pel davant del radar mentre cometia una infracció per excés de velocitat. Aquest comportament s'ha repetit en diverses ocasions entre el 16 de març i el 5 de maig i ha estat captat per la càmera del radar del Servei Català de Trànsit. Fruit de la investigació, la motocicleta va ser localitzada el 16 de maig a Sabadell i el conductor ha estat sancionat amb 3.340 euros de multa i la retirada de 8 punts del carnet. I en cultura, la primera retrospectiva del fotògraf Jacques Léonard, conegut per documentar la Barcelona gitana, s'inaugura a França. L'exposició Jacques Léonard, l'esperit nòmada, fa un recorregut per la trajectòria fotogràfica i vital de l'autor Jacques Léonard a través de 164 imatges, 68 còpies d'època, 85 còpies actuals i 11 retrats, la majoria inèdites. La retrospectiva es podrà visitar del 27 de maig a l'1 d'octubre al Museu de Belles Arts de la Vila d'Arles, Museu Reatu, i està organitzada per la Fundació Fotogràfic Social Vision, que representa l'arxiu Léonard des de fa més de 10 anys en col·laboració amb el Museu Francès. Aquesta és la primera retrospectiva del fotògraf francès conegut per documentar la Barcelona gitana. I en esports, la Comissió Antiviolència ha acordat declarar del risc el partit de demà diumenge entre el València i l'Espanyol corresponent a la 37a i penúltima jornada de Lliga de la Primera Divisió. El partit és de vital importància per als dos equips i sobretot per l'Espanyol, que pot arribar a baixar en cas de derrota. Els blanquiblaus són penúltims amb 35 punts a 3 de la salvació i el València és 13è amb només 2 punts de marge sobre el descens. El futbol tornarà més talla després dels insults racistes a Vinícius i la sanció imposada al València de tancar la grada Kempes, rebaixada després pel comitè d'apel·lació a 3 partits. I també en futbol, el Barça ha convidat Leo Messi al Camp Nou aquesta setmana entrant. La raó és que l'argentí pugui assistir als actes de comiat dels seus excompanys Sergio Busquets i Jordi Alba, donada la relació estreta que té amb aquests jugadors. L'acte de comiat de Sergio Busquets tindrà lloc aquest dimecres 31 de maig al Camp Nou a les 8 i l'endemà, el dijous 1 de juny a les 7, serà el torn de Jordi Alba amb un comiat a l'auditori. El jugador va anunciar la setmana passada que no seguiria al Barça. El club blaugrana ha volgut deixar clar que convida Leo Messi únicament per la seva vinculació amb els dos jugadors quan el seu futur encara és una incògnita. I en motor, aquest cap de setmana se celebra el Gran Premi de Mònaco. Avui a les 4 tindrà lloc la sessió classificatòria al circuit urbà de Monte Carlo. Ahir es van disputar els primers entrenaments lliures, on el primer entrenament el més ràpid va ser Carlos Sainz i en el segon va ser Max Verstappen. Això és tot per ara. Tornem amb més informació d'aquí una hora a les 12.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Trotamundos. Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo... No et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Onze del matí, 6 minuts. Què tal? Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts a tots amb una nova edició d'aquest programa. Això és Trotamundos. Obrim l'edició 908 d'aquest dissabte 27 de maig, darrer dissabte ja d'aquest mes de maig de 2023. Com sempre, un recorregut gastronòmic, enològic i turístic en aquesta sintonia de Ràdio Estel que us dona la benvinguda. Molt bon dia, benvinguts. Fent, doncs, un avanç del contingut de programa, un recorregut que avui iniciem a la Garrotxa i passejarem amb els coneixements de la zona del Joan Pallarès i seurem a la taula amb el Miquel Alongina. És el xef i propietari del restaurant La Mugina. Avui parlarem de l'excel·lència a la carn. Coneixerem les propietats de la carn de Guaiú que ens proposen des de Bontall. Avui ens visitaran els estudis de Ràdio Estel el seu responsable, el David Soto. Nova entrega de la secció de cuina, de plat a plat, amb el restaurant Amonare Nechea com a protagonista. I la primera hora de programa la tancarem parlant de les propietats nutricionals de les nous, amb una empresa artesanal, Nous Can Llevaria. A partir de les 12, després d'actualitzar-nos amb el butlletí informatiu, us proposem un oli premium, oli Besses, de la cooperativa de Cervià. En parlarem amb el seu president, l'Enric Dalmau. De les Garrigues anirem fins al Delta de l'Ebre. Estem en plena època de musclo. Avui coneixerem les propietats del musclo del Delta amb l'entitat FEPROMODEL. Avui també menjarem un bon xuletón amb el que diuen és el rei d'aquest producte específic, Pepe Xuletón. I tancarem el programa des de Castelldefels analitzant la carta d'un restaurant singular a la zona. El seu nom, Un Lugar. Doncs bé, aquestes són les nostres propostes. Un temps de ràdio que arrenquem amb algunes de les recomanacions del sector, la primera de les quals en ve des de Bages.
Bon dia, soc l'Eva Méndez, tècnica de turisme al Consell Comarcal del Bages i voldria convidar a tots els oients de Ràdio Estel a la Fira Viva, la Fira del Vi del Bages, que comença el dia 27 de maig fins al 5 de juny. La Fira del Vi del Bages és una fira que no només permetrà conèixer els vins de la DOPA de Bages, sinó que també podrem conèixer els cellers i les persones que produeixen aquests vins, el paisatge de la comarca i el tric patrimoni vitivinícola que tenim aquí a la comarca. Per tant, us animem a consultar el programa de la Fira Viva.cat i també a l'Instagram firaviva.cat.
I del vi a la mel, que també serà protagonista properament.
Bon dia, soc Toni Carbonell, regidor de Promoció Econòmica de Sant Pere de Vilamajor i us volem convidar el 18 de juny a la Fira de la Mel Ecològica i productes de proximitat. A les 10 del matí obrirem la fira i tindrem tallers d'espelmes, tallers de feltre, una xerrada sobre les abelles i la mel ecològica, un espectacle infantil a les 5 de la tarda amb la Tresca i la Verdesca, un taller de pintacares durant tota la tarda, un tas de mel a les 6 de la tarda i a les 7 i mitja una exhibició d'extracció de mel. Us esperem a tots, esteu tots convidats.
Doncs aquestes són algunes de les recomanacions. Comencem amb les salutacions de tot l'equip i us parla Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts.
Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito. Porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces. Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn.
Trotamundos. Mirava el temps. Jordi Miralles, molt bon dia, com estàs?
Hola, Miquel, bon dia. Hem tingut una setmana en la qual hem tingut precipitacions pràcticament cada dia, especialment a les comarques del Pirineu. Dijous va ser un dia passat per aigua a tot el país i aquest cap de setmana tornem a esperar més precipitacions, però concentrades aquesta tarda només en alguns punts de les comarques del Pirineu i demà seran una miqueta més extenses. La jornada d'avui, que ha començat amb tranquil·litat, un temps molt plàcid, ha assolellat a bona part de Catalunya, alguns núvols poc importants ara aquest matí, a punts de les comarques de l'interior, també Pirineu i Prepirineu, i mentre que a molts punts del país aquests núvols aniran desapareixent, al Pirineu al contrari, i aniran creixent cada vegada amb més força i a primeres hores d'aquesta tarda ruixats, però no seran molt extensos ni molt intensos. A la resta del país, doncs, tarda tranquil·la, més núvols cap al nord, però sense conseqüències. I atenció a les temperatures, contrastades, al matí fa fresca o directament fa fred, però en canvi al centre del dia fa ja una mica de calor. Màximes en general, tant avui dissabte com demà diumenge, entre els 23 i els 28 o 29 graus aproximadament. Demà diumenge un temps molt semblant al d'avui, és a dir, al matí amb fresca, amb sol, però a partir de mig matí i migdia crescuda ràpida de núvols a les comarques del Pirineu, que demà a la tarda donaran ruixats i tempestes més extensos que no pas els que tindrem aquesta tarda. I la previsió del temps ens indica que de cara a les properes dues setmanes es manté aquesta inestabilitat que pràcticament cada dia ens portaria ruixats a les comarques del Pirineu i els propers dies podrien ser també una mica més extensos.
Trotamundos.
A Ràdio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Pirulins i piruletes.
Saps aquell gust intens i suau a la vegada d'aquell embotit mallorquí que vas provar fa anys i no en recordes el nom? Apunta. sesillesquilometrezero.com, la web on trobar i comprar els embotits de les Illes Balears totalment artesanals, de petits productors i de qualitat exquisita. Sobrassades, botifarrons, camallots, varies... I, a més, receptes gratuïtes i packs de benvinguda amb preus ajustats. Si vols el gust de la bona tradició balear a taula, sesillesquilometrezero.com, els embotits de Ses Illes amb el gust de Ses Illes. Per dormir tenir... El millor indret és el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès, especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam. Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí, amb Miquel Mercadal.
Vinga, doncs som-hi, ens ocupem dels nostres primers protagonistes en aquesta edició d'aquest dissabte, darrer dissabte, del mes de maig, 27 de maig de 2023, recorregut que comencem, i sempre és un privilegi, un honor, parlar del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Avui en parlarem, En parlarem en profunditat d'aquesta zona i sobretot també de la cuina, Una cuina molt particular, una cuina molt arrelada al territori que protagonitzarà un restaurant molt conegut a la localitat d'Olot, el restaurant La Moixina. Avui en parlarem amb el seu responsable, és el propietari, és el xef, el Miquel Alungina. En uns instants el saludem, però abans anem a fer una mica de coneixement de territori en aquesta zona, que per cert coneix molt bé el nostre company. Joan Pallarés, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Una zona que coneixes, estimes i que has trepitjat moltíssim,
Sí, mira, Olot, tota la Garrotxa està plena d'encants. De fet, és una comarca amb molta personalitat i amb uns trets, jo diria que ben singulars, no? Primerament, tens els volcans, tens unes ermites, unes gorges, uns barrancs, una vegetació esplendorosa i algunes valls molt, molt singulars, no? Però fixa't bé si és singular la comarca de la Garrotxa, que el paisatge té unes característiques que fins i tot han creat una escola, una corrent pictòrica, no? L'anomenada Escola Olotina de Pintura, o pròpiament l'Escola Paisatgística d'Olot, una escola de pintors amb mestres com els germans Velleda, en fi, en Salvador Corriols, en Joan Vila, en Josep Traiter, en fi, més d'un centenar de pintors destacats que justament s'han inspirat amb la zona d'Olot i han creat, precisament, van crear, ja és una escola centenària, aquest tipus de paisatge, aquests quadres pràcticament inconfusibles, que dius, noi, això és escola i ho dirà, no? És a dir, ho veus d'on era lluny. I bé, i amb els encontors d'Olot, doncs, donen molt de sí, no? Hi ha un paisatge, uns paisatges bucòlics, i un d'ells és precisament el que s'ha anomenat la Font de la Moixina. Jo tinc un gran record d'adolescència, de primera joventut, la primera vegada que vaig estar, doncs, farà més de 50 anys, però, en fi, ells ja hi eren i no hi eren de feia 4 dies. Jo crec que el restaurant és més que centenari i, en fi, jo et diria que és un lloc únic. Està envoltat de boscos, està envoltat de fonts, de regarols, en fi, tot allò està, doncs, tota aquella natura que tens al voltant està sucat amb una cuina tradicional de proximitat, la cuina volcànica, i, en fi, jo recordo d'allà, del restaurant, entre altres plats, l'ànec o els peus de porc, no? En fi, tot està entre els volcans apagats. Jo crec que a la taula, a la Font de la Moixina, pots entrar en erupció.
Efectivament, i mai millor dit en aquesta zona volcànica. Anem a parlar, doncs, amb el seu xef, amb el seu propietari, Miquel Alungina. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia.
Un plaer saludar-te. Gràcies per passar una estona amb nosaltres. Escolta, una cuina molt interessant, la que ens acaba d'explicar el Joan. Molt de territori, no? Vosaltres defenseu molt, no?, aquesta cultura gastronòmica que teniu aquí a la Garrotxa.
Sí, bueno, agrair-li al Joan tots els elogis a la cuina, moltes gràcies. I sí, com bé dius tu, sí, defensem molt el territori, poder, perquè era una comarca que va quedar com tancada abans d'haver-hi més comunicacions. I ja dic que l'any 1994 es va crear, en el segon congrés de cuina volcànic, de cuina catalana, es va crear la marca aquesta de cuina volcànica. Una colla de restauradors van apostar per crear una cuina recuperant receptes, posant-les al dia, recuperant producte, donant valor als productors, a la comarca. I això va fer, doncs, que tots anéssim a explorar, anéssim innovant, anéssim posant-nos al dia. Bueno, el que ara, doncs, la gent ve a la comarca i parla bé de la nostra cuina, en general, de molts establents, doncs és gràcies també a aquesta feina feta anys enrere.
Mm-hmm. El Joan ens parlava d'alguns plats, no sé si... perquè quants anys fa que teniu el restaurant obert?
Bueno, molts.
Molts,
La Moixina restaurant des del 1890.
Déu-n'hi-do. Tu no hi eres,
Sí. No. És una casa molt... una antiga masia que va aprofitar la font que hi havia aquí per començar amb les trobades entre gent que se'n deien les fontades. Després es va pensar que es podia fer un restaurant i acollir-los a dintre, i així hem anat caminant en diferents etapes, diferents gerències, doncs, que ho han anat portant i donant en valor també molt el producte que hi havia de proximitat. Això és veritat.
Mm-hmm. 1890. Estic pensant, Joan, que sí, segurament és un dels restaurants més antics de Catalunya,
Doncs jo crec que sí, és a dir, deu anar, bé, almenys de 125 anys, o més de 125 anys, de 130 ja, jo crec que sí, n'hi ha sí. Ben pocs.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Miquel, l'evolució de la cuina, no? Evidentment, doncs, hi ha hagut una evolució, però seguint, mantenint, doncs, aquesta ferma aposta cap al producte de temporada, cap al producte de la zona, fonamentalment també amb una cuina modernitzada, no?
Sí, exacte, sí, sí, l'aposta ha estat, com dieu, per el producte, principalment per al producte de la zona o de comarques veïnes, que és el més pròxim, més amb el que s'ha anat treballant, no? Llavors, passem de potser dels peus de porc que fèiem abans, així més rústic, sense això, a uns peus de porc, doncs, ara més elaborats, combinant una mica de gamba de costa, posant-la al dia. Ens podríem definir com una cuina catalana tradicional local posada al dia.
Estem parlant amb el Miquel Alongina, estem situats a Olot, en aquest paratge de la Font de la Moixina, en aquest restaurant, la Moixina, que té, naturalment, un telèfon de reserves. Com sempre, ja sabeu que us facilitem les dades perquè vosaltres feu les reserves de la vostra taula. 972-26-1000, 972-26-1000, fontmoixina.com és la seva plana web per saber més i veure fotografies i saber més de la seva cuina, tot i que a través d'aquesta conversa amb el Miquel segur que us quedarà absolutament més clar, no? Recomana'ns algun plat. En aquesta època, especialment, és una cuina canviant depenent de la temporada. Ara que estem, doncs, en plena primavera, plujosa, per cert, gràcies a Déu, no?, que ha sigut plujosa i sí, que sí. Està sent plujosa perquè bona falta feia. Quins productes, quins plats esteu treballant?
Bueno, mira, nosaltres ara, ja aprofitant que ja hi ha algun bolet de primavera, que ja hi ha els moixernons i els cames secs, doncs tenim un plat tradicional, el fricandó de vedella, doncs amb aquests bolets, amb bolets d'aquesta temporada, tant hi ha cames secs com moixernons, com si sortia algun rossinyol, aquí en diem baquetes, doncs tenim un d'aquests, seria un dels que ara tenim emblemàtics. Un plat que fa molt temps que fem també és l'espatlla de xai, doncs deixar de ramats locals i de la comarca veïna, doncs cuita a baixa temperatura i acabat al forn. També fem una espatlla de cabrit, doncs que l'anem variant, doncs ara doncs comencem a treballar ja alguna ceba, lo tendre, alguna verdura que ja vagi sortint, els bolets també. Un altre plat, doncs el peu de porc, doncs sense os, amb gamba de Palamós, o la cua de bou, doncs, amb moll de l'os a l'interior, també és un altre dels plats.
Déu-n'hi-do, eh? Quin seria el plat per excel·lència de la cuina volcànica?
Bueno, diem cuina volcànica, doncs, els plats que són de productes de la comarca i que estan fets amb receptes antigues, no? Potser seria el més emblemàtic seria el fajol o els fesols de Santa Pau, potser serien els més que sonen més, no? Tots els plats que estiguin fets amb aquest ingredient o que portin aquest ingredient. És una mica el que ens fa, com formem part de cuina volcànica, doncs les nostres cartes han de tenir en els seus plats algun d'aquests productes, no en tots, però sí en una gran part.
Mm-hmm. Bona època aquesta, la de primavera, Miquel, per acostar-se en aquesta zona?
Sí, sens dubte, perquè per sort nosaltres aquí ens ha anat ploguent i tenim la zona verda, humida, encara ara fa poc que estava ploguent una mica, doncs això fa que com bé deien abans, el paisatge sigui aquell verd intens, ara molt... que et desperta molta vida, no?, en aquesta època.
Mm-hmm. No, ho dic perquè, no sé per què aquesta zona de la Garrotxa, molta gent l'associa amb l'època de tardor, no?, que també és bonic, preciós, però naturalment doncs, també la primavera, doncs, que tot comença a brotar, doncs, també és realment molt bonic passejar per aquests indrets.
Sí, la gent, és veritat, la fageda d'en Jordà ens atrau més els colors de tardor, però de veritat els verds de primavera són tan encisadors com els colors ocres de tardor, de veritat. No.
Segur que sí. En fi, la Garrotxa, qualsevol moment és bo per acostar-s'hi i per seure doncs, a les taules d'aquest restaurant, la Moixina. Avui l'hem fet protagonista. Han estat les primeres veus que passen per aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya, les primeres, però no les úniques, perquè fins a una han de passar molts amics parlant de bona gastronomia. Avui ens agradava, doncs, arrencar el nostre recorregut en aquesta zona d'Olot, en aquesta font de la Moixina, i així ho hem fet, situant, doncs, aquest restaurant també com segurament un dels més reconeguts, ja no només d'aquesta zona, sinó de Catalunya. Miquel Alongina, ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat d'expressar.
Gràcies. Molt bon dia. Joan Pallarès, t'espero a la darrera part del programa. Avui parlem de la mítica Castelldefels, no?, dels inicis del turisme en aquesta zona.
Perfecte, parlem-ne.
Parlem-ne. Al final del programa tractem aquest tema, també situat amb un restaurant, per cert, relativament jove. Nosaltres fem una pausa, tot seguit estem amb més protagonistes. Recordeu aquest telèfon d'informació reserves del restaurant La Moixina, 972-26-1000, fontmoixina.com. Tot seguit, amb més veus.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn.
Vinga, doncs seguim endavant en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya, en aquesta edició 908. Seguim amb més temàtiques, més protagonistes. Ara mateix la carn, és un dels elements fonamentals, sabeu, amb una dieta equilibrada. Avui, en la nostra línia de divulgació de productes gourmet, ens fixem amb una carn molt especial, la carn de Wagyu. D'on ve, quines són les seves propietats i, sobretot, per què té la qualitat que té. Tenim moltíssimes preguntes al voltant d'aquesta tipologia de carn. De tot plegat, avui en parlem amb el David Soto, és el propietari de l'empresa Bontall, aquí a Barcelona. David, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Miquel.
Benvingut.
Com estem?
Gràcies per acompanyar-nos aquí a casa teva.
No, a vosaltres, de nou.
I avui parlarem de carn, de bona carn, d'una carn excel·lent, no?
Sí, sí, això jo crec que no té cap mena de dubte. Mm-hmm.
Doncs també, a part amb el David Soto, parlarem amb una altra persona que també sap moltíssim sobre no només la carn de Wagyu, sinó també altres carns a nivell internacional. Ell és el Pelayo Gumiel, és el responsable de Iberdeli Premium Products. Pelayo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido, gracias a ti también por acompañarnos esta mañana de sábado. Bueno, hablarnos de estas maravillas de carne. Si te parece, vamos a situar un poco vuestra empresa, Iberdeli, Pelayo. Básicamente, sois importadores de carne internacional, ¿no?
Así es. Nosotros nos encargamos de controlar el proceso desde que el producto sale del país de origen, los diferentes orígenes que trabajamos, hasta que lo podemos servir a nuestros clientes finales, como es el caso de David en sí. Barcelona.
Uh-huh. Cuéntanos un poco los orígenes de carne que trabajáis en Iberdeli.
Nosotros trabajamos desde Sudamérica, trabajamos principalmente con Uruguay, que serían las razas Angus o Angus cruce con Hereford, que son lo que ellos consideran ahí, denominan marucha. Luego desde Australia también trabajamos una raza de Angus, y desde Estados Unidos y de Canadá, que sería Norteamérica, también un Black Angus. Y luego lo que tenemos es la Excelencia, que es una raza, pues como consideramos que es totalmente diferente a cualquier tipo de otro, de cualquier tipo de raza vacuna, es el Wagyu japonés. Trabajamos diferentes prefecturas, en las que más trabajamos son la de Kagoshima y la de Miyazaki.
Bueno, precisamente la carne de Wagyu de Japón hoy protagonizará unos minutos, sobre todo información, un poco dar conocimiento sobre esta tipología de carne. David, ¿per què vas apostar per aquesta tipologia de carn premium doncs, que veneu a Bon Tall?
Bé, jo em vaig veure amb l'obligació, diguéssim, de voler fer un canvi dins de l'empresa, no? De poder aportar doncs, coses noves, no? I sobretot de molt bona qualitat. Penso que a dia d'avui és una tendència, no? I evidentment doncs, s'ha començat a comercialitzar d'una manera molt més seguida, molt més, bueno, que ha arribat a un potencial molt accentuat, no? Llavors doncs, penso que doncs, aportant aquestes cosetes noves sobretot a una carnisseria doncs, donen molts punts, doncs, la gent també ho valora molt i sobretot el fet de, o sigui, a nivell nutricional té unes prioritats excel·lents.
Uh-huh. Quin és el client potencial? Estem parlant d'una carn d'un cert preu, un cert valor
sí,
econòmic.
Sí,
eh?
Sí.
Quin és el client potencial que consumeix aquesta tipologia de carn?
Normalment els que tenen més, o sigui, els que tenen nivell adquisitiu alt. Però tot i així, nosaltres ens estem ajustant una miqueta, no? per la zona on estem. I com som els únics que en el barri o en el mercat som els únics que tenim aquest producte, doncs, bueno, la gent ho coneix, ho ha provat, i en el moment que ho prova, doncs, hi ha moments, doncs, per exemple, doncs, hi ha algun esdeveniment en concret, Nadals, algun aniversari o qualsevol, doncs, ajudar que la gent s'animi. Doncs, a provar aquest producte, sí, sí.
Un producte extraordinari que tenen a Bon Tall. Per cert, la botiga virtual la teniu a bontall.cat i també, naturalment, al mercat de Collblanc, sí. A Hospitalet. Doncs, aquí esteu doncs, no només amb aquesta carn, sinó altres tipologies de carns, evidentment, molt més assequibles, no? Però hi ha de públic per tot.
Sí, sí, s'ha de tenir.
Hi ha butxaques de moltes característiques.
Correcte, sí, sí.
Per tant, doncs...
Sí, sí. Ens hem d'ajustar.
Doncs, sí, sí. Exacte. És un tema dels que podrían hablar, ¿no? Pelayo, evidentemente estamos hablando de un producto premium. ¿Por qué es un producto premium? ¿Por qué tiene el coste económico que tiene?
Bueno, el coste económico viene un poco asociado también al coste también en origen del producto. La raza del Wagyu japonés es una raza muy pura, porque durante muchos años estuvo muy protegida en Japón. De hecho, durante muchos siglos no se pudo consumir por las diferentes monoculturas que tenían en Japón. No se consumía la raza a consumo final. Entonces quedó muy protegida, estaba en un animal muy dedicado al trabajo. Y luego, cuando se empezó a comercializar y a realizar el consumo de esta raza para consumo final de un... Pues eso, gastronómico, nos se dieron cuenta de que las cualidades del producto eran muy diferentes a cualquier raza animal en el mundo, muy muy diferentes en cuanto a la composición de la carne, a la estructura de la carne y al balance entre grasa y magro. Eso es lo que al final hace que el coste, además de añadido los cortes de importación, evidentemente, pero sobre todo por las cualidades de la carne, es lo que hace que el producto sea muy diferencial y no haya nada con lo que equipararlo, porque otras razas animales sí que se pueden comparar, tienen unas cualidades, bueno, unas más hacia un lado, otras más hacia el otro, pero el Wagyu es una cosa que digamos que va fuera de categoría, es totalmente diferente. Y son pocos los productos comparables a esta raza y a estas cualidades.
Uh-huh. Es curioso, ¿no? Pero la carne de Wagyu, igual que la carne de Kobe, hay mucho mito alrededor, ¿no, David? Hi ha molt de mita, ¿no? Al voltant, coses que es diuen, que si, no sé si beuen cervesa, si se'ls posa música clàssica, no sé si és veritat o no.
Bueno, jo crec que ara mateix s'ha de desmitificar doncs, tot això que es diu, no? D'alimentació amb cervesa, massatges... Bueno, jo crec que ara mateix això ja no s'està... Vull dir, és possible que, com bé diu el Pelayo, en el seu moment, en aquell llavors, doncs, sí que és veritat que eren ramaderies molt, molt, molt petites, vivien molt, molt, molt junts.
És que et donaven ganes de formar part de la ramaderia, beure sí, cervesa, et donen massatges, música clàssica, dius, home, anem cap allà, no?
Era, doncs sí, podria ser molt idíl·lic, la veritat.
I tant.
Però sí, sí, s'ha desmitificat, això no existeix, vull dir, no és així.
Uh-huh. En qualsevol cas, Pelayo, sí que dicen, buscant información sobre esta carne de Wagyu, dicen que es la más tierna del mundo. ¿Es cierto esto o no?
Sí, en cuanto a textura en boca, por supuesto. Es un, al final, lo que te comentaba, el balance que tiene entre grasa infiltrada dentro del animal y magro hace que la grasa, a la hora de cocinarla o prácticamente en crudo, se deshaga en la boca. Es una textura, lo que más se nota en el guayo es la textura, aparte de un sabor bastante fino, pero la textura sí que es totalmente diferente y se deshace en la boca. Eso es literal y, de hecho, invito a todo el mundo a que lo pueda probar.
Además, es una carne que tiene mucha versatilidad culinaria, ¿no? Que se puede servir, que se puede hacer de diferentes maneras, David, ¿no? En fi, no sé com la cuinen els teus clients quan venen a comprar-la.
Bueno, jo normalment sempre els hi recomano que ho facin, doncs, ho poden fer doncs, amb una paella o ho poden fer inclús si ho han de fer en una barbacoa o el que sigui, doncs, que això també es fa, fer volta i volta i sobretot no utilitzar oli, i a l'hora de, quan ja està cuinat, doncs posar-li la sal, no? O sigui, la sal com en qualsevol tipus de carn no se li ha de posar la sal mentre ho cuines, no? Llavors, doncs sí, jo recomano que sobretot si, per exemple, vols un tall molt fi, doncs volta i volta. Bé, hi ha moltes maneres de cuinar-ho i jo crec que normalment sempre que ho aporto, quan parlo d'aquest producte als clients que potser no ho coneixen en aquell moment, doncs sempre els hi recomano com ho han de cuinar. Sí, uh-huh. Sí.
Pelayo, incluso en crudo se puede consumir esta carne de guayú?
Sí, en crudo es una de las aplicaciones gastronómicas que tiene. Cocina japonesa, por ejemplo, sería para cualquier tipo de nigiri, que es esta base de arroz cubierta con una fina lámina de guayú japonés, bien, bien fina y en crudo, incluso luego hay muchos clientes que lo flambean, que sería un poco para darle un poco también de que esa grasa que está intramuscular se derrita y se impregne también de sabor, pero en crudo también se podría consumir.
Bueno, estamos hablando con Pelayo Gumiel, también David Soto, estamos hablando de esta carne extraordinaria, carne de guayú, en esta sección que, procuramos introducirnos en estos productos premium, gourmet, bueno, pues que más que menos, algún día especial, pues seguramente se puede permitir, ¿no? Repetimos, esta carne la podéis adquirir en la página web de bontall.cat, y si no, también en el mercado de Collblanc, hablando d'esta tipologia de carn, tocaves un tema molt interessant, mm-hmm. David, que és la sal, no? Això és que hi ha gent que diu no, abans, altres que diuen durant la cocció, altres després de la cocció.
A veure, jo, ja pel que tinc entès, vull dir, de tota la meva trajectòria com a carnisser, no?, en aquest aspecte, mm-hmm. vull dir, sé perfectament que la carn és que inclús dins de la gastronomia, dins de la cuina, sempre s'ha recomanat que la sal sempre sigui després, sobretot si estàs cuinant una peça de carn. Després, doncs, si estàs fent, per exemple, algun altre plat fet amb alguna salsa o el que sigui, doncs, si potser mentre s'està fent la cocció, i afegeixes la sal, però normalment sempre que és una peça de carn, la carn ha de ser sempre, la sal ha de ser sempre després d'estar cuit.
Sal normal o sal més gruixuda?
La gruixuda, doncs
o
mira...
Amb escames,
aquesta està molt bé perquè no li has de posar molt, mm-hmm. i bueno, té millors propietats. Y bueno, sí, yo recomiendo sobre todo que si sal gorda, sí.
Imagino, Pelayo, ya para acabar, el punto de cocción en la carne de guayú, como en otras, ¿no? Pero yo creo que es fundamental, ¿no?
Totalmente. Es cierto que en la carne de guayú yo siempre recomiendo que sea pues un punto más, que esté bien hecha, porque al final las características del animal te dan... En la ternura, digamos, ya viene implícita, no te hace falta que el punto de cocción sea un punto menos, sino que se haga bien, con una base bien caliente para que el momento que entre la carne en contacto se empiece a cocinar y a caramelizar por fuera rápido, pero diría que en un punto más es donde gana más propiedades esta carne.
Bueno, pues hoy hemos querido acercarnos a la tipología de la carne de guayú. Lo hemos hecho a través de esta empresa, Iberdeli Premium Products. Lo hemos hecho a través de Pelayo Gumiel, es uno de sus responsables. Decías, bueno, pues que es una empresa que sois todos apasionados del mundo de la carne, ¿no?
Correcto, la verdad que ya con el paso de los años cada vez más y trabajamos todos muy de la mano para intentar ofrecer a nuestros clientes algo diferencial, algo que de verdad marque la diferencia. Y pues eso, David es un muy buen cliente que lo puede de verdad apreciar, y invito a todo el mundo a que se pase por su carnicería a probar estos productos, porque tanto estos como otros que trabaja lo trabajan con mucho cariño y de la mejor manera, de la excelencia, que es un poco lo que también buscamos, que el producto también me ha acompañado de un buen trabajo para cerrar el círculo de calidad de los productos.
Pelayo Gumiel, oye, un placer, de verdad, hablar contigo, charlar contigo. Gracias por pasar un rato con nosotros esta mañana de sábado.
Muchas gracias a ti, un saludo.
Gracias, muchas muy buenos días. David Soto, Remes, a tu també, moltíssimes gràcies per acostar-te als nostres estudis i que segueixi aquesta bona feina amb els vostres clients.
Sí, sí, genial.
Gràcies.
Moltes gràcies de nou.
Gràcies, molt bon dia. Recordeu aquesta adreça, bontall.cat, aquí teniu aquesta botiga virtual, feu la compra a través de la plana web, bontall.cat, i la rebeu directament a casa. I si voleu, doncs directament, doncs conèixer en el David Soto i tot el seu equip, al Mercat de Collblanc, també estan a la vostra disposició. Fem una pausa, tornem tot seguit.
Cada dissabte a les 11 del matí t'acompanyem perquè no et perdis cap tast. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Para, respira i deixa't mimar. Comencem pel paladar. Ningú et tractarà tan bé com la cuina del restaurant El Racó d'en Víctor. Des de paelles a tapes tradicionals, d'amanides a combinats gourmet, i esmorzars i entrants i molt més. Mima el teu paladar al restaurant El Racó d'en Víctor, carrer Creu Coberta 87 de Barcelona. Descobreix-nos al racodenvictor.com.
Pirulins i piruletes.
Saps aquell gust intens i suau a la vegada d'aquell embotit mallorquí que vas provar fa anys i no en recordes el nom? Apunta. sesillesquilometrezero.com, la web on trobar i comprar els embotits de les Illes Balears totalment artesanals, de petits productors i de qualitat exquisita. Sobrassades, botifarrons, camallots, varies... I, a més, receptes gratuïtes i packs de benvinguda amb preus ajustats. Si vols el gust de la bona tradició balear a taula, sesillesquilometrezero.com, els embotits de Ses Illes amb el gust de Ses Illes. Per dormir tenia un cos. El restaurante Amonar en Echea, en colaboración con PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te ofrecen este espacio. De plato a plato, con Aingeru Rodríguez.
Bueno, pues seguimos con más temas hasta la 1:00 de la tarde. Fijaros si van a pasar voces protagonistas por estos micrófonos de Radio Estel Cataluña y Andorra. Abrimos nuestra sección de plato a plato con dos voces, dos protagonistas que conocéis perfectamente. José María París, muy buenos días.
Muy buenos días.
Anguero Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días. Hoy tenemos la receta de la echecuandre de la casa. ¿Qué es la echecuandre?
Hoy, una joya que tienes en casa.
No puede venir, tenemos a nuestro niño que todos conocéis, que es revoltosillo, pero bueno. Tenemos una receta de pastel de naranja, Made in Manuela, hay que decirlo, formidable, currada, sencilla, que la puede hacer todo el mundo porque tiene muy poquitos ingredientes y es una elaboración súper sencilla. Y bueno, en su nombre lo vamos a contar, O sea que hoy está aquí presente Manuela de manera virtual.
Bueno, pues venga, vamos a por esa joya de plato, pastel de naranja en culis, en su piel.
Bueno, lo primero que hay que decir es que tenemos unas cadenas de naranjas estupendísimas, nacionales, valencianas o de Tarragona, que las tenemos, bueno, formidables. Eso lo primero. Luego, 500 gramos... Siempre vamos a hablar en gramos, lo vamos a entender más fácil. 500 gramos de zumo de naranja recién exprimido. 500 gramos de huevos enteros, con la clara, enteros. 500 gramos de azúcar. Esto lo vamos a poner, lo vamos a batir, bien batir, hasta que quede bien batido, que quede suelto, Y lo vamos a poner a 160 grados, aproximadamente 30 minutos al baño María. Sencillo, hasta no poder ser más. ¿Qué vamos a hacer con el resto de los ingredientes? Tenemos 500 gramos de cáscara de naranja sin el trocito de la piel blanca que lleva por dentro. O sea, ¿qué quiere decir? Que la piel blanca nos va a dar amargor y no queremos amargor. Pues vamos a hacer un coulins que lo vamos a espesar tanto como nosotros nos guste. Contra más reducción, más espeso. Entonces, 500 gramos de cáscara de naranja sin la piel blanca. Hay que matizar eso. Se usa... exactamente. 1000 gramos de azúcar, Uy, perdona, 1000 gramos de agua, 500 gramos de azúcar, Las recetas de ella. y lo vamos a poner todo a confitar a entre 60 y 90 grados, removiendo regularmente para que no se nos enganche nada y esté siempre suelto. Cuando comprobemos que queda como un jarabe, a mí me gusta más espesito, ¿no? Porque lo que lo vamos a hacer cuando ya esté este pastel ya al baño María, ya han pasado sus 30 minutos, vamos a comprobar que está efectivamente hecho, que sale la aguja limpia, lo vamos a enfriar lo más rápido que podamos. Aproximadamente nos harán falta unas 3 horas para que quede frío del todo en un frigorífico. Y el culins este de naranja, que lo vamos a, además vamos a pasarlo por un colador para que la textura sea todavía más fina, también lo vamos a enfriar 3 horas, que esté más bien heladito. Este lo podemos incluso meter al congelador, porque nos llegue muy fresco. Y automáticamente sacamos, desmoldamos el pastel. Y sobre el pastel, con una cuchara y una espátula pequeñita, vamos a ir poniéndose culins por todo el pastel, que es con la esencia de la naranja. Y lo vamos a adornar muy fácil. Pues vamos a poner un poquito de menta, unas cuchitas de menta, o incluso vamos a cortar de la misma piel unos gajitos de naranja, o si tenemos cerca unos arándanos rojos también quedan fabulosos, y ya lo tenemos dispuesto. Pero es un pastel para tomarlo fresquito, que es como realmente está bueno.
Una vez más, José María, la esencia de la naturaleza,
ideal para estar.
Y aprovechamos todo, hasta las cáscaras.
Todo. Y es un postre natural, o sea, siempre lo hablamos, ¿no? En Amunaren, lo bueno de los postres que son de esos postres que dices, claro, quiero repetir.
Hay pocos, pero son todos hechos. Sí. Esto se puede hacer también pocos,
pero buenísimos. Y te digo una cosa, es verdad, es cierto, que a veces te has comido mucho, contundentemente, te trae un postre que dices, Dios mío.
Te acaba de rematar.
Matarme ya antes de que me... pero esto te aligera muchísimo,
sí,
¿no?
Además también lo podemos elaborar con limón. Los mismos ingredientes, cambiamos las naranjas por limones, ya está. E incluso lo podemos hacer con piña, cítricos, porque son muy digestivos. Podemos acompañarlo con una bolita de helado, en fin, variable. Menos meterle cualquier cosa que no sea hecha natural.
Exacto.
Porque no le va.
Y esa es la gracia de este postre.
Bueno, Manuela, si nos estás escuchando, eres un artista, ¿eh?
Así yo que... me atabalo con esta receta porque como la tiene ella de mano, yo tengo que leer.
A ver cuándo vienes a explicarla bien, ¿eh? Bien explicada. Bueno, gracias a los dos por acercaros una semana más. Repetimos, ese pastel de naranja en culis en su piel. Esa receta de Manuela, esa joya del restaurante Amonar en Echea de Botarell. José María Engueru, gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós.
De plato a plato, con Engueru Rodríguez, el sabor de lo auténtico. El restaurante Amonar en Echea, en colaboración con PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te han ofrecido este espacio.
Trotamundos.
Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Vinga, doncs seguim amb més temes, més arguments en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra fins la 1:00 de la tarda. Ja sabeu que anem fent un recull de propostes i sobretot productes d'àmbit artesanal a Catalunya. Per cert, sabeu que darrerament hem parlat amb molta insistència i això ve d'algunes recomanacions de metges experts en nutrició que ens han comentat i ens han recomanat en moltes ocasions el consum de fruits secs, que són realment molt beneficiosos per la nostra salut. Avui volem parlar de nous, eh? I hem escollit una empresa d'àmbit artesanal situada a la localitat de Crespià. Anem cap allà perquè avui volem parlar de nous, de les aplicacions, però sobretot del procés, no?, de les varietats de nous que existeixen en el mercat. De tot plegat, en parlarem en uns instants. El saludem en el Miquel Revert, és el gerent de Nous Can Llavanera, en aquesta localitat de Crespià, i amb ell tractarem, doncs, tots aquests temes d'aquest producte tan i tan tradicional a Catalunya. Miquel Revert, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Un plaer saludar-te.
Estic bé aquí, aguantant.
Bueno, aguantant. Això, aguantant vols dir el temps, les inclemències del temps, que ara us plou, que ara no us plou, que ara fa sequera, que ara no fa sequera? De tot això o no?
Bueno, aquests dies estava de molta actualitat.
Sí.
El tema de la sequia fa patir molt, no? A veure si podrem fer alguna cosa o no podrem fer alguna cosa.
Déu-n'hi-do, eh? Vosaltres, tu dius, soc un home de camp, sempre esteu amb un ull posat al cel i l'altre a la terra, no?
No, no ho saps pas. El primer que fas al llevar-te és mirar a veure si quin temps farà.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno, darrerament sembla que el temps va, en fi, tornant una mica a la normalitat, com a mínim ha plogut arreu de Catalunya, està plovent arreu de Catalunya, el qual també és bona senyal. Però bueno, parlarem al llarg d'aquesta xerrada. Abans, si et sembla, Miquel, anem a fer una mica d'història. Explica'ns com neix i sobretot amb quina vocació naixeu des de Nous Can Llavanera.
Mira, nosaltres vam néixer l'any 92, després de molts anys de pensar què faríem en els camps de la finca familiar que portem. Sempre s'havia fet plat i el blat no donava per res, lògicament. I llavors ens vam estar mirant diferents maneres de fer alguna cosa amb la finca i ens vam fixar en els noguers. I des de llavors, des de l'any 92, ja fa 31 anys, ja portem una bona colla d'anys fent unes nous de qualitat aquí a la zona de Crespià.
Exacte. En aquesta zona, geogràficament, ubiquem doncs, aquesta zona, que és on teniu aquestes plantacions d'aquests noguers.
Està a cavall del Pla de l'Estany, a Garrotxa i Empordà. O sigui, estem just a una banya del Pla de l'Estany, que estem al mig d'aquestes tres comarques que ja tothom coneix.
Uh-huh. Explica'ns quin és el recorregut dels noguers, no? Ara mateix, amb quin estat estan, per exemple, ara en primavera, quin és el recorregut fins que colliu aquestes nous?
I ara mateix estan quallant les flors femenines, després d'haver sortit les masculines, que han fet el pol·len, i ara les femenines estan començant a quallar, i estan començant a créixer, que són del tamany d'una ungla, ara més o menys, i d'aquí a Sant Joan és quan s'acaben de formar del tot, amb el tamany que li toca. Llavors es collirien per fer la ratafia. Hi ha molta gent que ja coneix aquest producte.
Uh-huh. Efectivament, la ratafia, un dels productes estrella, que em fa l'efecte que està molt estacionalitzat, no?, aquest producte, per Tots Sants, per panellets, per castanyes, per nous també, naturalment, no? Però, bueno, una mica, doncs, per a la tardor. No sé si és cert o és una sensació personal meva.
No, la majoria de clients que ens venen a nosaltres venen sempre quan es posen el primer jersei. I jo sempre els dic, amb els primers freds és quan arriba la nou. Si no fa fred, la gent no acostuma a menjar nous, perquè és com un aliment que va molt bé per si tens una mica de mucositats o el que sigui, i t'ajuda molt a treure les mucositats. Llavors ja la gent ho relaciona amb això.
Efectivament, aquestes nous que tenen unes propietats molt particulars des d'un punt de vista nutricional. La nostra nutricionista de capçalera d'aquest espai de ràdio, la Magda Carles, també ens en parla de les propietats, de les característiques que té a nivell de salut les nous.
La nou és un fruit sec molt interessant. De fet, els fruits secs en general tenen mala premsa perquè la gent es pensa que engreixen molt. I és veritat que tenen molta energia, però és que amb 20-25 grams o 30 d'aquests aliments cada dia ja tenim un munt de beneficis. Beneficis com protecció amb la malaltia cardiovascular, com un aport mineral increïble, com un efecte antiinflamatori. Parlant de les nous, per exemple, és dels fruits secs que porten més omega-3. Vull dir que és una dada molt interessant. Aporten magnesi, aporten ferro, aporten fòsfor, aporten calci. Vull dir que és un aliment molt, molt a tenir en compte. El fruit sec, amb una dosi que pot anar des dels 20 als 30 grams, és un aliment fantàstic per cuidar la nostra salut i per incloure la dieta doncs, pràcticament cada dia.
A mi alguns metges, Miquel, m'han arribat a dir que és molt i molt recomanable menjar un parell o tres de nous cada dia.
Sí, i nosaltres tenim molta clientela que venen amb la seva calculadora i diuen, el mínim metge m'ha dit que mengi 3 nous al dia. I els hi fem el càlcul i miren, vostè necessita 5 quilos per 6 mesos. I ve la gent i s'emporta els 5 quilets i ja tots els metges els recomanen que ho faci.
Efectivament, eh? Les nous, avui n'estem parlant amb el Miquel Revert, és el gerent d'aquestes nous Can Llavanera. Que teniu diverses varietats, no?, de nous, vosaltres?
Sí, tenim 4 varietats, nosaltres. Tenim una varietat que ja fa molts anys que es va plantar, fa 31 anys, que ja només quedem 2 productors a tot Catalunya que la tenim, que es diu la Pedro, que és molt... el podríem definir com a rústica, perquè és com la nou de tota la vida que s'ha vist, no? Que és més fosca de pell i és molt dolça, que està molt apreciada pels nostres clients. Després tenim les altres 3 varietats, que bàsicament és una que és la Hasley, que és molt blanca i té forma de cor, llavors la gent l'associa molt, que va molt bé per aquest òrgan, no? I després hi ha una altra, que és que aquest any l'hem plantat nova, que estem fent un experiment, que jo sàpiga, només hi ha 2 persones que la tenen en tot Espanya, que es diu la Robert Life, que fa té una característica molt important, que és tu quan la trenques, per dintre és vermella.
Vermella, caram.
Sí.
Curiós, no?
Sí. Sí, i estem provant a veure si aquest tipus de nou pot agradar molt per fer pastisseria, perquè crida molt l'atenció.
Uh-huh. A qui aneu adreçats des de Nous Can Llavanera? A qui us adreceu? Quin és el vostre perfil de client?
El nostre perfil de client és sobretot botigues petites de barri o de poble que vulguin tindre un producte destacat, que no sigui dintre de les grans cadenes que van a preu només. No? Nosaltres intentem buscar un producte de molta qualitat i que la gent ho apreciï per el que és, que és el més difícil de tot, bàsicament.
Imagino que també es poden posar en contacte amb vosaltres a través de la vostra plana web, nousdecanllavanera.com, no?, a través d'aquest canal.
Això mateix, i allà podem informar de llocs que poden fer visites a la finca, i llocs de punt de venda prop de casa seu.
nousdecanllavanera.com, recordeu, aquesta és la plana web d'aquesta empresa que avui estem fent protagonista en aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya. Parlant de nous, parlant de les propietats per la salut, que són evidents i molt notables, i naturalment també ens deies fa uns instants, Miquel, que aquesta nou, aquesta varietat de nou, pot tenir aplicacions també a la pastisseria. La versatilitat culinària. Aquí s'obre també un camp molt interessant, que la nou també pot ser protagonista.
La nou no és només un aliment per cuidar la salut i que està molt bé, i perquè ens aporti nutrients. Pot ser també un element gastronòmic molt, molt interessant. De fet, menjat tal qual, la nou ja és boníssima. A mig matí, a mitja tarda, com a berenar. Però és que també queda bé dins un pastís, amb una amanida. Per què no? Una amanida amb les nous picades és fantàstic, no? Queda bé dintre un crep, queda bé amb formatge fresc. Vull dir que la nou té un valor gastronòmic indubtable. Si una mica doncs, ens fixem en aquell vell postre que es deia postre de músic, que és fantàstic, que vol dir un grupet de fruits secs, jo invito que es recuperi, perquè realment l'idea de per acabar de menjar doncs, una petita quantitat de fruits secs, entre ells nous, és una gran, gran idea.
Doncs aquestes nous, aquestes aplicacions culinàries, gastronòmiques, que són innumerables, que són moltíssimes. Com les menges tu, Miquel?
A mi m'agrada molt amb l'entrepà del matí.
Fixa't. No, sí.
Crues directament, et fas l'entrepà amb l'embotit que li ha diners, i et fiques 4 nous a dintre i queden boníssimes.
Mhm. A partir d'aquí, doncs, aplicacions i contragustos, escolta, es poden fer mil i una alternatives amb amanides, amb pastissos, naturalment, també, amb cuinats, doncs, ja més elaborats, no? Aquí hem passat cuiners, doncs, que ens han explicat civets de sangla, per exemple, amb nous, en fi, molts elements molt interessants amb la nou com a element fonamental. Però específicament la nou té totes aquestes garanties i propietats per la nostra salut. Avui, doncs, ens volíem acostar amb una empresa d'àmbit artesanal a Catalunya, que són verdaderament les que mantenen aquest privilegi, aquest prestigi dels productes que tenim a casa nostra. Nous Can Llavanera, nouscanllavanera.com, aquesta és la seva plana web per qualsevol persona que vulgui entrar en contacte directament amb ells. Miquel Revert, ha estat un plaer saludar-te. Moltíssimes gràcies.
Perfecte, moltes gràcies, Miquel. Ens retrobem en breus.
Trotamundos.
El millor indret és el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès, especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable.
Són les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat. Regina Xeri, legare, alleluia. We are when Christi portare, alleluia. Resurrexit,
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, passa un minut de les 12, us informa Sandra Gómez. L'encariment de la cistella de la compra no només ha afectat les butxaques dels consumidors, sinó que també ha reduït les reserves dels bancs d'aliments que segueixen atenent a 1,2 milions de persones en situació de vulnerabilitat. Els magatzems d'aliments que ajuden a pal·liar la fam van veure augmentar en un 50% els seus usuaris durant la pandèmia, en passar de 1.050.000 beneficiaris a 1.500.000, entre ells gairebé 270.000 nens i 53.000 lactants de 0 a 2 anys. La Federació Espanyola de Bancs d'Aliments calcula que aquest 2023 encara hi ha més d'1,2 milions de persones que necessiten ajuda per alimentar-se. La inflació ha fet que el Banc d'Aliments s'hagi vist obligat a reduir la quantitat d'aliments que adquireixen a causa de l'alça de preus. El 2022 van passar a repartir una mitjana nacional de 128 quilos per persona a 122 quilos, una quantitat que seguirà baixant aquest 2023. En la plana internacional, el Ministeri de Defensa del Sudan ha convocat els reservistes oficials, suboficials i soldats de les Forces Armades per restablir la seguretat i l'estabilitat al país després d'acusar el grup paramilitar Forces de Suport Ràpid d'atacar ciutadans innocents. Han al·legat que la decisió ha estat presa com a conseqüència de l'atac de les Forces de Suport Ràpid a ciutadans innocents, els que han utilitzat com a escuts humans, han saquejat els seus béns i han ocupat les seves vivendes, segons ha informat el departament en un comunicat compartit a través del seu compte oficial de Twitter. Defensa ha realitzat aquesta convocatòria en la quarta jornada de treva mediada per l'Aràbia Saudita i als Estats Units, hores després que els propis mediadors destaquessin en un comunicat conjunt una millora en el respecte a l'alto el foc, tot i que sí que han afirmat que s'han produït algunes vulneracions. El volcà Rincón de la Vieja, a Costa Rica, ha entrat en erupció amb una columna de gasos, cendra i aigua que s'ha elevat a més de 3.000 metres d'altura, segons ha informat la Comissió Nacional de Prevenció de Riscos i Atenció d'Emergències. El Rincón de Vieja es troba dins el Parc Nacional del mateix nom, ubicat a la província de Guanacaste, a 170 quilòmetres al nord-oest de San José, la capital del país. Ara es troben en alerta les poblacions properes als rius Pénjamo, Azufrada i Azul, tots a la zona nord del volcà. Tornant a Catalunya, el jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per l'instructor de karate de l'Esportiu Claret de Barcelona, acusat d'agredir sexualment un menor, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El professor, de 64 anys, estava contractat pel centre, que depèn del Missioners Claretians, i va ser apartat immediatament després de rebre la denúncia el 17 de maig passat. L'home va ser arrestat l'endemà pels Mossos d'Esquadra i va passar a disposició judicial el 20 de maig, ingressant a presó per un suposat delicte d'abús sexual a un menor de 16 anys. L'Esportiu Claret havia indicat que anteriorment no hi havia hagut cap queixa contra aquest home, que tenia a càrrec un grup de menors i un d'adults. Quatre persones han resultat ferides, dues d'elles de gravetat, aquest dissabte al matí en un accident de trànsit entre un cotxe i un camió a la Ronda Litoral. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha passat quan faltaven 20 minuts per les 8 del matí al punt quilomètric 5,5 en sentit Llobregat. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Urbana i dels Bombers de Barcelona, que han tallat un dels tres carrils de la Ronda. En cultura, la 76a edició del Festival de Cannes tanca aquest dissabte amb l'anunci del seu palmarès, inclosa la Palma d'Or, a la que aspiren 21 pel·lícules com Les Fulles Mortes d'Akis Kaurismäki, The Zone of Interest de Jonathan Glazer i Anatomia d'una caïda de Justin Triet com a favorites. El jurat presidit pel suec Ruben Östlund, que és un dels nou realitzadors que compten amb dues Palmes d'Or, anunciarà tots els premis d'aquesta edició en una gala que presentarà l'actriu Chiara Mastroianni. I en esports, en motor, aquest cap de setmana se celebra el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Avui a les 4 tindrà lloc la sessió classificatòria al circuit urbà de Monte Carlo. Ahir es van disputar els entrenaments lliures, on en el primer entrenament el més ràpid va ser Carlos Sainz, mentre que Max Verstappen es va imposar en els segons lliures. Aquest migdia, a 2:15, tindrà lloc els tercers entrenaments lliures, mentre que la cursa es correrà demà a les 3 de la tarda. Cap de setmana de Final Four de la Lliga Europea d'Handbol amb el Granollers com a protagonista. Els vallesans disputen aquest dissabte a les 6 la semifinal contra el Göppingen a la ciutat alemanya de Flensburg, després de 6 anys de no disputar una final a 4 europea. El 2016 el Granollers va acabar a tercer d'aquella competició, l'EHF Cup, en aquella ocasió contra el Nantes. Ara busca passar la final, que es disputaria aquest diumenge contra el guanyador del Fuxe de Berlín, el gran favorit per guanyar aquesta final a 4, i el Montpellier francès. I en futbol, falsa alarma amb la lesió de Pedri. El passat 19 de maig, amb la Lliga ja guanyada, el Barça va oferir un comunicat mèdic on exposava que Pedri tenia unes molèsties a la cama dreta, sense oferir més detalls sobre la gravetat de la lesió i el temps de recuperació. Pedri està seguint ara un pla específic de potenciació física i prevenció per acabar la temporada sense la més mínima molèstia. Això és tot per ara. Tornem amb més informació d'aquí una hora a la una.
Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Pirulins i piruletes.
Saps aquell gust intens i suau a la vegada d'aquell embotit mallorquí que vas provar fa anys i no en recordes el nom?
Apunta. sesillesquilòmetre0.com, la web on trobar i comprar els embotits de les Illes Balears totalment artesanals, de petits productors i de qualitat exquisita. Sobrassades, botifarrons, camallots, varies... I, a més, receptes gratuïtes i packs de benvinguda amb preus ajustats. Si vols el gust de la bona tradició balear a taula, sesillesquilòmetre0.com. Els embotits de Ses Illes amb el gust de Ses Illes. Per dormir
tenia un cos. El millor indret és el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès, especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Vinga, doncs seguim amb més temes. Ja sabeu que el sector de l'oli, aquí en aquest espai de ràdio, doncs és certament molt important, eh? Traslladem la riquesa, que tenim moltíssima riquesa a Catalunya, referent a productors d'oli, d'empreses en particular, i també de cooperatives. El cooperativisme en aquest sector de l'oli és certament molt interessant i també molt competitiu, eh? Darrerament s'estan fent productes realment extraordinaris les cooperatives que passen per aquests micròfons. Doncs, evidentment, aquesta afirmació la podem aplicar en el nostre següent protagonista, que és la cooperativa de Cervià, que és la responsable d'elaborar un d'aquests olis, allò que diuen top, que tenim a Catalunya, el Besses. Avui volem analitzar exactament com es fa, amb quines varietats, i sobretot també les particularitats, no?, les característiques d'aquest oli. Un oli que millor que ningú ens en pot parlar, l'Enric Dalmau. Enric, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut i gràcies per atendre'ns. Parlant, doncs, d'aquest producte realment top, d'aquesta zona de les Garrigues.
Sí, bueno, és l'estrella dels productes de l'oli que fem a la cooperativa. Uh-huh. I al final, és una aposta que hem fet, que també està fent ja molta gent al territori, que és de fer aquestos olis premium, aquestos olis d'altíssima qualitat. Clar, això no és fàcil ni és senzill. O sigui, fer un oli d'aquest tipus reporta molta feina i molta preparació. O això ja es comença a partir de l'estiu, quan hi ha les olives que creixen, amb el seguiment de les finques que tenim a la cooperativa, no? Sempre mirant, buscant la millor oliva i que està en millors condicions per poder fer aquest oli. Perquè, clar, aquest oli, per fer un oli top, has de partir d'una oliva que també sigui top, no? Perquè, si no, difícil ho tens. I, nosaltres el que fem és això, comencem amb un seguiment dels camps, després quan és, normalment aquest oli es fa abans de començar del que és el començament de la collita d'olives normal, això normalment es fa al mes d'octubre, o sigui, avancem una mica la collita uns 15 dies abans del que és normal, perquè busquem aconseguir un oli d'unes característiques molt, molt detallades, inclús com una mica un oli de disseny, no? A partir d'aquí, pues, se seleccionen les finques de la millor oliva. Aquesta oliva es cull en un matí, rapidíssimament, es posa màquines, es posa gent, se cull, i el mateix dia, a la tarda, ja s'està xafant i fent oli. Mm-hmm. Això també és molt bàsic, perquè el fet de que, com més fresca és l'oliva, millor sortirà l'oli, això sens dubte. Després també tot el procés que fem és en fred, o sigui, l'oliva es xafa freda, la pasta també es fa freda, o sigui, per què? Perquè busquem la màxima qualitat. El xafa en fred significa treure menys oli, però treure un oli de moltíssima qualitat, no? I això és el que anem fent, i al final, també el que hem intentat és posar el vestil bé, no? Vestir-lo amb una ampolla bonica.
La imatge és una ampolla preciosa, sí. Sí, sí.
Sí, sí. Bueno, el nostre objectiu és això, és poder donar a la gent el millor que puguem fer de la nostra terra, no? I penso que és una cosa que està molt bé, que cada vegada la gent ho està fent més, cada vegada estàs veient més aquests olis premium, que realment són una... Bueno, són, quan te'l poses a la boca dius, no, això és una altra cosa, no?
Com és? Explica'ns, explica'ns les... Efectivament, no? Posem-lo a la boca, aquest Besses, anem a fer aquesta cata. És molt interessant fer una cata d'olis. Jo realment aconsello a tothom que ho faci, perquè és una experiència. Jo no n'havia fet mai... I em van convidar a fer unes cates d'oli que són realment molt interessants i un veu verdaderament les diferències de les varietats d'oliva, dels olis, etc. No? A nivell gustatiu, com podríem definir una mica aquest oli Besses?
Mira, aquest oli, bàsicament, el 100% és oliva arbequina, que és una la varietat d'aquí, del territori. I després, normalment, com que fem l'oli, quan collim les olives, l'oliva encara és verda, doncs el que aconseguim és un oli verd, un oli fruitat, que cada dia al mercat la gent ens demana més aquest tipus d'oli. Són uns olis que on es nota molt el gust de l'oliva. Normalment també són uns olis que a la manera de treballar són molt equilibrats, tant amb la mar com amb el picant. O sigui, és un oli amb unes característiques especials, no? I el que pues, pot predominar més és aquest verd, no? El verd, el gust de l'oliva, quan menges aquest oli és que és el gust de l'oliva, no? No ha perdut res. Al contrari, o sigui, té unes característiques que encara el fan més bo, són uns olis equilibrats, uns olis verds, uns olis que tant la mar com el picant són bastant forts. Bueno, forts, me refereixo que és una mar que un picant una mica elevat, però que realment, com que són molt... estan molt equilibrats, doncs, tant una cosa com l'altra, pues li dona un gust característic d'aquest tipus d'oli, no?
Un oli, per cert, Enric, que és molt adequat per també fer regals, no? Ho dic per aquesta imatge fantàstica. No, és que és realment extraordinari. La imatge em sembla preciosa, sembla quasi un perfum, no? I realment per regalar també, doncs és molt resolutiu, no?
Home, nosaltres aquests olis sí, se venen molt així a nivell de regalar o a nivell de que quan la gent pues, fa un dinar o fa un sopar, pues, en comptes de portar una ampolla de vi, pues, porta una ampolla d'aquest tipus d'oli. A veure, és uns olis que nosaltres ens obren molt al mercat, no? És com una punta de llança dels olis que tenim. Realment el que fa és que la gent mos conegui, que la gent aquests olis pues, bueno, arriben molt lluny, perquè és el que dius tu, la gent ho compra, ho regala, i després ens truquen molta gent a la cooperativa dient, hòstia, aquest oli, que bo que és, no el podem comprar, i tot això, bueno, que realment al final també és el que ens interessa, no? que aquests tipus d'olis també arribin a la gent. Ara això sí, doncs, són uns olis més per ocasions, uns olis per regal, però bueno, també trobem gent que ens el compra per consumir tot l'any, eh? Vull dir que a la gent que li agrada l'oli, aquest és així, no?
Naturalment, per assaborir les propietats amb cru, no?
Sí, aquest oli bàsicament és en cru, tu agafes aquest oli amb les amanides, tu agafes aquest oli amb qualsevol, no sé, qualsevol fumat, com poden ser els salmons, com poden ser tonyines, tot això, i t'asseguro que no tornes a utilitzar mai més la mantega, vull dir, perquè li dona un, no sé, penso que potència el gust i el sabor dels aliments en què està posat aquest oli. I això, bueno, és un plaer, una amanida amb aquest oli no té res a veure amb una amanida amb una altra.
I tant, i tant. No? Hi ha una plana web, dèiem, doncs, que també aquest oli es pot comprar a través de la vostra botiga virtual, de la vostra plana web, campdeservià.com, aquesta és la plana web, un entra en aquesta plana i de seguit veurà, doncs, aquest oli Besses, podeu, doncs, clicar i el rebeu directament, còmodament a casa, a més per o enviar, per regalar. A part d'aquest oli, també teniu, doncs, també les altres vertents, el verd llum i el verd groc, que també no s'han de menysprear, ni molt menys, eh?
No, són olis diferents. Per exemple, el verd llum és un oli que es fa per decantació. És un oli que no es filtra, però tampoc es ven tal qual el trobes en molts llocs que hi ha dos dits depòsit. Al contrari, nosaltres el que fem és un treball de decantació, el que s'havia fet tota la vida durant un parell de mesos, i aquest oli, que és l'oli del començament, és un oli verd, però l'anem decantant dia a dia per treure les humitats i les impureses, fins que al cap de dos mesos, d'una manera natural, com si diguéssim, s'ha filtrat d'una manera natural, no? Després és un oli que és dens, que és un oli que no és lluent, perquè el que lluent té, el que dona brillantor a l'oli són els filtres, que aquí no n'hi passa, i aquest és un oli molt, molt especial també de la cooperativa Cervià, bé penso que ningú més ho fa, aquests olis verds sense filtrar, però sense filtrar d'una manera correcta, amb un temps de repòs, amb un temps de sangrat, amb un temps de treure-li totes les impureses que porta, que es va per decantació, com se feia realment abans.
Deixa'm que et pregunti, Enric, per el tema de la sequera, les persones que viviu i esteu trepitjant el camp tots els dies, realment doncs, són èpoques complicades, tot i que aquesta setmana, doncs, en fi, hem tingut pluges més o menys generalitzades, però s'estan estressant molt les oliveres?
Bé, aquí un any és un any molt complicat, un any que no l'havíem viscut mai, no havíem viscut mai una cosa similar. Aquests dies, bueno, les oliveres ja començaven, perquè, clar, l'olivera quan és un arbre que disposa de funcionar més tard que tots els fruiters i que, bueno, fins que no comenci la calor, l'arbre pues, va fent. Ara, pues, fins ara, s'està aguantant bastant bé. El que passa és que ara, quan comenci la calor, si no mos plou, pues, s'estressaran molt els arbres. De fet, aquests dies ha plogut, però ha plogut molt poc. Ha plogut, pues, se nota, ja es veu els arbres, es veu amb la terra que algú ha fet, però realment això no n'hi ha prou, perquè quan comencen a vindre les calors, això es menja ràpid, no? Nosaltres tenim l'esperança de que ens plogui i que, com a mínim, la collita d'enguany no la salvarem tota, ni molt menys, però com una part la poguéssim salvar i poguéssim continuar treballant. És molt difícil, perquè estem mirant, cada dia estem mirant el cel, no?, perquè ens plogui. I després tenim l'altra part, que realment teníem cada any, que és la part de rec, de recs de suport, sí. Que aquests, realment, aquests mos garantien, no?, la collita de olives, que, clar, els han tallat, els han reduït a la mínima expressió. Això també significa que aquesta part de regadiu, que sempre no fallava mai, que sempre teníem oli, doncs en moment també està així, que no sabem com acabarà. De fet, no havíem viscut mai, tampoc no sabem com pot evolucionar. Depèn molt, molt del temps, i ja aquests dies que encara ha de ploure, doncs, ja tinguéssim unes pluges una mica més boniques, possiblement la collita d'olives l'aniríem en... Més o menys aniríem tirant endavant, no?
Però tant de bo es produeixin aquestes esperades pluges per, sobretot, normalitzar el que fins ara no ha estat gens normal, ni molt menys, no? Però, bueno, diuen que és la tendència. Veurem a veure què passa. Enric Dalmau, ha estat un plaer, com sempre, comptar, doncs, amb la teva companyia, les teves paraules, sobretot avui, molt adreçades en aquest oli top del Besses, que un cop més volíem recomanar des d'aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Amics oients, de veritat, val la pena, eh? Entreu en aquesta plana web, campdeservià.com, i seguit, doncs, cliqueu i us feu amb una ampolla d'aquest oli Besses, que realment és una verdadera meravella. Enric, una abraçada ben forta i gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Gràcies i molt bon dia.
Vale, gràcies.
Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem. Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn. Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito, porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces. Para, respira i deixa't mimar. Comencem pel paladar.
Ningú et tractarà tan bé com la cuina del restaurant El Racó d'en Víctor. Des de paelles a tapes tradicionals, d'amanides a combinats gourmet, i esmorzars, i entrants, i molt més. Mima el teu paladar al restaurant El Racó d'en Víctor, carrer Creu Coberta 87 de Barcelona. Descobreix-nos al racodenvictor.com.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos.
Vinga, doncs estem en aquesta segona hora de programa. Passem de Lleida, anem cap a Tarragona, cap a baix de tot, cap a la zona del Delta de l'Ebre. Parlem d'una de les riqueses que tenim a Catalunya. Ja sabeu que en aquest espai de ràdio seguim molt l'estacionalitat de productes. Doncs ara és època de musclo. Avui anem cap a la zona del Delta, precisament doncs, per conèixer les característiques, les propietats d'aquest doncs, producte tan versàtil a la cuina i que certament doncs, té una qualitat indiscutible, i més quan parlem de musclo d'aquesta zona del Delta de l'Ebre. Avui el volem fer protagonista a través de FEPROMODEL, és la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre. Avui en parlem amb el seu gerent, és el Gerard Bonet. Gerard, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut i gràcies per atendre'ns. Estem ben bé en plena època, no?, de musclo.
Sí, sí, bueno, estem al maig, després també surt el juny, el juliol, i segons els anys, pues, també l'agost. O sigui, el musclo del Delta, el gran avantatge que té també és que es cultiva tot l'any, però és a l'estiu quan es fa a disposició dels clients.
Uh-huh. Està enguany, està sent una bona temporada, un bon any?
Bueno, sí, han començat farà ja pràcticament un mes. Ara ja cada dia el musclo, diguéssim, està millor. I normalment quan se ven més musclo és sobre Sant Joan. Ja és molt... A Sant Joan és quan se ven i es consumeix més musclo, sobretot a Barcelona.
Uh-huh. Quines característiques? Ho dic perquè els musclos, depenent de la zona, depenent de l'origen, té unes característiques, inclús uns colors molt particulars, molt diferents, no? En el cas del vostre musclo, d'aquesta zona del Delta, com el podríem descriure?
Bueno, és un musclo que no és molt gran, que fa entre 40 i 60 peces el quilo, que sobretot destaca pel seu gust, té un gust amar molt, molt pronunciat. És un musclo que s'ha criat a unes badies en una gran quantitat de fitoplàncton, per tant, això, este gust amar i la mescla entre aigua dolça i salada, pues, li dona este gust especial. I després és un musclo que es fa molt ràpid. Se fa molt ràpid perquè és unes aigües bastant, bastant calentes, que passa que pràcticament en un any se fa el musclo. Això li dona una textura especial, o sigui que és bastant, bastant diferent dels altres musclos i sobretot a l'època que ve, que és a l'estiu, que és quan se'n menja més.
Uh-huh. Com a gerent de FEPROMODEL, aquesta Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre, quina és bàsicament, Gerard, la vostra activitat, el vostre objectiu?
L'objectiu és promocionar i donar a conèixer el musclo i l'ostra del Delta de l'Ebre que es fa aquí a les dues badies, a la badia del Pangà i a la badia dels Alpacs.
Mm-hmm. Doncs és el que estàs fent ara mateix, parlant amb un mitjà de comunicació per divulgació i per coneixement d'aquest producte. Un producte, per cert, que té unes propietats gastronòmiques, sens dubte, indiscutibles, de les que parlarem, i també nutricionals. La nostra nutricionista de capçalera, la Magda Carles, avui també ens parla del musclo.
Bé, el musclo és un aliment molt interessant, molt desprestigiat perquè no té un preu elevat, però en canvi és molt, molt útil per nodrir-nos. De fet, té proteïnes d'alta qualitat, té ferro, té iode, té seleni, i a més té molt poca energia. Per tant, podem dir clarament que el musclo és bueno, bonito y barato.
Efectivament, el preu del musclo és un producte realment molt resolutiu, no? Gerard?
Sí, bueno, enguany ha pujat algo el preu, però continua sent el marit més econòmic. Uh-huh. Això ho continua sent. Ha pujat perquè han pujat molt els costos i, bueno, els aliments en general, pues, desgraciadament, pues, han pujat de preu, no? En el cas de musclo, ha pujat, no ha sigut una gran quantitat l'augment del preu, però, bueno, sobre els altres anys, diguéssim que està una mica més car, però continua sent, com he dit abans, diguéssim, el marisc més econòmic.
Aproximadament, no sé si teniu dades, imagino que sí, dades de producció, no? La temporada de musclos, aproximadament quantes tonelades podem estar parlant?
Estem parlant de 3 milions i mig de quilos aproximadament que es fan aquí al Delta de l'Ebre, les dues badies. Això, diguéssim, en un any més o menys normal.
Sí.
Enguany, pues, creiem que hi haurà algo menys de producció, però bueno, això, fins a final de campanya, l'agost o setembre, pues, no ho sabrem.
Molts es queden a Catalunya i molts d'altres també viatgen cap a fora, no?
Bueno, més que res al que és el Mediterrani, a la zona de València, sobretot Catalunya, i després fora, poc, perquè és el musclo, és un marisc que és ben viu, i per tant, quan més prop estigui els llocs on se consumeix, millor. Mm-hmm.
Gastronòmicament parlant, el musclo és realment molt versàtil, té moltes aplicacions i que, evidentment, molts cuiners doncs, utilitzen a les seves cuines.
A més, gastronòmicament, el musclo és fàcil de fer, simplement al vapor, o es pot fer a la planxa, que queda boníssim, es pot fer rebossat, que són aquells musclos que es posen una mica de salsa a sobre i es posen al forn, poden formar part d'una amanida, poden ser un primer plat, en fi, en qualsevol cas, és un aliment molt a tenir en compte, apte per tots els xefs i per tota la família.
Efectivament, eh? De multitud de maneres es poden arribar a cuinar, no, el musclo?
Sí, sí, per suposat. Com bé dia, o sigui, l'important del nostre musclo és el seu gust i el vapor, diguéssim, se pot fer perfectament sense posar cap tipus de condiment. També se li pot afegir qualsevol tipus de condiment, o sigui, posant-se un raig d'oli o cava, o bueno, però ja t'he dit que pràcticament el vapor ja pots gaudir de totes les seves qualitats organolèptiques.
És realment espectacular el color, no?, que té aquest musclo del Delta.
Sí, és un color més clar, és un sí. color normalment més clar. Hi ha molt de múscul
més,
blanc.
Més tirant cap a groguenc, no?
Sí, exacte, però hi ha molts que són, tiren molt al blanc. Això són músculs que són, en aquell moment són mascles. I són ser també els que són molt més gustosos.
Uh-huh. El punt de cocció és importantíssim, no?, també en aquest
fonamental.
Marisc. Sí. Sí, sí.
Sí, perquè és un producte que té una textura molt, molt fina, que s'ha fet molt ràpid, i és importantíssim no passar-te la cocció. O sigui, tan pront obre, ja l'has de treure del foc, que si no se cuina, diguéssim, massa. I quan, o sigui, és això, a l'obrir-se s'ha de treure del foc, si pot ser.
Estem parlant amb el Gerard Bonet, és el gerent de FEPROMODEL, aquesta federació de productors de mol·luscs del Delta de l'Ebre. Avui, precisament, doncs, donant a conèixer doncs, que estem en plena època de musclo del Delta. De veritat, si allà on aneu a comprar doncs, aquests productes, si teniu ocasió, doncs, realment val la pena que aprofiteu aquesta temporada fantàstica en la que estem ben bé al mig del seu millor moment. De FEPROMODEL, Gerard, no sé si teniu quina seria la problemàtica més important que teniu ara mateix els productors de mol·luscs del Delta de l'Ebre?
Però la problemàtica que tenim és el canvi climàtic, no? L'augment de temperatures que hi ha al Mediterrani i a les badies. Per això, doncs, en certa manera, ens obliga a intentar començar abans la campanya. Comencem a l'abril i pràcticament l'acabem al juliol, principis d'agost, quan fa 10 anys doncs, l'acabava la campanya al setembre. El que hem de fer doncs, és això, adaptar-nos al canvi climàtic i hem de començar abans la collita perquè quan vinguin les calors fortes de l'agost doncs el musclo ja estigui fora de les badies. Mm-hmm.
Doncs amics, aquí teniu aquesta informació de producte, divulgació de producte de casa nostra, de Catalunya, en aquesta zona del Delta de l'Ebre. Quan és època d'ostra, és època d'ostra, però ara és època de musclo, del musclo del Delta, que realment té unes característiques, unes condicions que heu pogut escoltar en veu del seu gerent, del Gerard Bonet. Per cert, hi ha una plana web, si voleu més informació, fepromodel.com, aquí doncs hi trobareu més informació, fepromodel.com, d'aquesta Federació de Productors de Mol·lusc del Delta de l'Ebre. Un plaer, com sempre, Gerard, gràcies per atendre'ns.
Igualment, gràcies.
Gràcies al Gerard Bonet, el gerent de FEPROMODEL. Avui, en els micròfons de Ràdio Estel Catalunya, fem una petita pausa de marisc. Avui també us parlem de carn.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam. Trotamundos. Els dissabtes a les 11 del matí, amb Miquel Mercadal.
Pirulins i piruletes.
Saps aquell gust intens i suau a la vegada d'aquell embotit mallorquí que vas provar fa anys i no en recordes el nom?
apunta. sesillesquilometrezero.com, la web on trobar i comprar els embotits de les Illes Balears totalment artesanals, de petits productors i de qualitat exquisita. Sobrassades, botifarrons, camallots, varies... I, a més, receptes gratuïtes i packs de benvinguda amb preus ajustats. Si vols el gust de la bona tradició balear a taula, sesillesquilometrezero.com, els embotits de Ses Illes amb el gust de Ses Illes. Per dormir
tenia un cos. Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
El millor indret és el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès, especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Bueno, pues seguimos adelante en esta segunda hora de programa con más argumentos y sobre todo con la gastronomía, la querida gastronomía como elemento fundamental de la temática de este espacio de radio, que no tiene más objetivo que acercaros los mejores profesionales de cada uno de los ramos, de cada uno de los sectores. Y hoy os decíamos en nuestro sumario, en nuestro avance de temas, que hablaríamos de los populares chuletones. Bueno, siempre que hablamos de chuletones nos gusta llamar a la puerta de esta empresa, Pepe Chuletón, por diferentes circunstancias, pero básicamente y fundamentalmente porque creemos, a nuestro modesto entender, que es una empresa que ha popularizado esta carne, que hace que se pierda el miedo a comerse un chuletón, de cómo hacerlo, las características, en fin, transmiten la información de una manera muy directa. Hoy queremos hablar de este producto y lo hacemos con quien mejor podemos hacerlo, que es saludando esta mañana de sábado a Pepe Sainz, que es su responsable y que entre nosotros es un apasionado de la carne. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Miguel. ¿Qué pasa por ahí?
¿Qué harías tú sin la carne, eh?
Morirme de hambre.
Bueno, entre otras cosas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Entre otras cosas. Oye, lo tuyo es pasión, ¿no?
Sí, joder, a ver, esto lo llevamos aquí en el alma. Esto es mi vida, joder, es mi disfrute. Uh-huh. Vaya.
¿Cómo transmites, cómo acercas, cómo popularizas, yo creo, ¿no?, este sector de la carne?
Pues, hombre, es la verdad. Es que me viene de familia de toda la vida, de mis abuelos en 1800 y pico. Y para mí es mi vida, o sea, el seleccionar las vacas, el madurarlas, el transmitir a la gente, el hacer disfrutar a todo el mundo de nuestras chuletas, de nuestra pasión que tenemos por ello, ¿sabes?
Bueno, cuéntanos, porque sobre todo los orígenes, ¿no? Cuando hablamos de un buen chuletón, hablamos de carne, ¿cuál es su origen?
A ver, chuletones tenemos el origen de las vacas o el origen de la chuleta. ¿A qué te refieres?
Bueno, el origen, ¿de dónde sale esta carne, no? ¿Dónde se crían esas vacas? La zona, básicamente, ¿no?
Bueno, pues, a ver, nosotros tenemos la carne nacional, es para mí superior, es lo mejor que tenemos y hay varios orígenes. Tenemos carne de León, carne de Galicia, de Pirineos, de... Bueno, en España tenemos el privilegio de tener una ganadería espectacular. Ganadería pequeña... ganadería de verdaderos artesanos, de verdaderos gente que mima sus bueyes, que mima sus vacas, que las alimenta, que las cuida. O sea, tenemos todo perfecto desde que nace una vaca. Bueno, yo a mí me gusta mucho, lo primero, saber de dónde viene la vaca. Segundo, ver lo que ha comido, quién lo ha criado, porque es muy importante saber cómo se ha criado ese animal, el sacrificio y luego la maduración. Entonces, lo mismo importante es el origen nacional que luego es manipular la carne, ¿sabes? Madurarla y eso.
Efectivamente. Bueno, hay tantas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar un buen chuletón. Por ejemplo, el color de la grasa, la grasa infiltrada, la manera de cortarlo. Es que son tantas cosas que se reúnen que es muy complicado, ¿no, Pepe?
Bueno, a ver, la manera de cortarlo tampoco es tanto, es más importante otras piezas de la ternera que el chuletón, porque siempre cuando cortas la carne hay que cortar siempre la contrafibra y el chuletón lo tienes a huevo, o sea, va perfecto. Uh-huh. Lo que sí, la alimentación, a ver, el color de la carne, mucha gente dice, el amarillo es bueno, el blanco es vaca, no es así. O sea, el color amarillo, el color de la grasa es depende de lo que come, si come muchos betacarotenos, si come más maíz o lo que sea, ¿sabes? La infiltración, pues también, hay mucha gente que busca esa infiltración, ese marmoleado de adentro que tiene ese morder que se deshace en la boca. Otra gente busca, digamos, más sabor en la vaca, ¿sabes? Cada uno tenemos un gusto para esto, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, hoy estamos hablando de chuletones y lo estamos haciendo con Pepe Sáenz, es el responsable de Pepe Chuletón, esta entidad, esta empresa, que a través de la cual podéis compraros esos chuletones con una simple conexión a internet. pepechuletón.com es su página web, y aquí veréis, en fin, las criaturas que uno se puede llevar a casa, que es una maravilla, ¿eh? pepechuletón.com, de verdad, que merece la pena. Pepe, decías, me da la sensación de que en el tema de la carne, yo no sé si es que se está poniendo de moda, está de moda, pero todo el mundo sabe mucho, ¿no? Pero al final no sé si hay tanta sabiduría en el tema de la carne.
Mira, te voy a decir una cosa, aunque sea un poquito hacerme el chulillo, nosotros hace pues 8 años o por ahí más o menos, fuimos los primeros en el mundo, los primeros mundiales, en vender chuletones por internet, en sacar un vídeo de cómo cortar chuletones, en cómo asar un chuletón. Entonces, digamos que yo, mi pasión que llevo dentro del chuletón, me ha llevado a ser el mejor de España, sin ninguna duda. Llegó la pandemia, y en la pandemia pues hubo mucha gente pues que empezó a menearse, en las redes sociales y por todos los lados, que también hay buena carne, no digo que sea yo el único, ¿sabes? Pero la verdad es que hay mucha, no sé cómo decirlo para no faltar, no sé.
Mucha tontería, ¿eh?
Bueno, tú lo has dicho tú, yo no he dicho nada.
Personas que sientan cátedra, ¿no? Eso es que...
No, no es que sea tontería, es que a veces es más el marketing de vender... Sabes que lo que es seleccionar una carne, madurarla, cuidarla y saber que cuando vendes un chuletón no vendes carne. Yo cuando vendo un chuletón estoy vendiendo una fiesta, estoy vendiendo un compromiso, una cena de tú que tienes un compromiso con unos amigos o con quien sea. O sea, no es lo mismo vender una calidad, una fiesta y un disfrute que vender chuletones al por mayor o a lo que va, ¿sabes?
Sin duda que sí. Hombre, no deja de ser un chuletón, la verdad es que uno no se lo come solo, ¿no? Es un poco un acto social, ¿no?
Claro, a ver, es que es lo que digo yo. Joder, ¿cuántas veces te comes un chuletón al año?
Sí, es verdad.
Vale, pues todo el día no te vas a comer un chuletón, pero te comes un chuletón que tienes una movida o un compromiso con tus amigos, con tu suegro o con el jefe de trabajo o lo que sea, y dices, joder, me voy a gastar 10 euros más y voy a quedar de puta madre.
Sí, ¿sabes? Sí.
Es que al final es o calidad o precio. Ahí está la cosa.
Exactamente. Oye, cuando hablas de carne, lo haces, en fin, con mucha pasión. Pero cuando escuchas, por ejemplo, declaraciones, lo digo porque nosotros aquí tenemos una doctora experta en temas de nutrición y que nos ha dicho en repetidas ocasiones que el consumo de carne es vital para nuestro organismo. Evidentemente, como en otros productos, si hay un exceso, pues eso será nocivo, ¿no? Pero esto pasa con todo, ¿no? Pero cuando oyes declaraciones por parte de algunos políticos, ministros, dejemos los nombres aparte, que no recomiendan el consumo de carne. Oye, ¿tú qué piensas?
A ver, pues pienso que quieres que te diga. O sea, que es que no hay derecho a que sean así. No hay derecho. Lo primero, la carne es algo básico, como la carne, como el pescado, como la verdura, como la fruta, como el agua, como todo. O sea, no hay que pasarse con nada. Pero hay que tener cada cosa en su nivel. El cuerpo humano lo necesita, está claro. O sea, y no sé. Tío, ¿sabes? Te quiero decir que me sabe muy mal porque encima de que está España como está, que estamos muy tocados todos los empresarios, todos los autónomos y tal, encima que vengan quien sea a decir que no se coma carne, no entiendo por qué. O hay una vuelta, o lo de siempre, o están poniendo estas noticias para tapar otras cosas. Y nunca hablo de política ni voy a hablar. Pero bueno, la carne es básica y es esencial. Joder, el hombre, la persona humana, empezó a ser un poco espabilado cuando empezó a comer carne, ¿sabes? En los tipos de... los troditas y todos esos. Pues aquí igual, si no comes carne, al final te vas a quedar tonto.
Bueno, ellos se lo pierden. La cuestión es que esas declaraciones en boca de un ministro, bueno, pues pueden hacer mucho daño.
Efectivamente. A ver, que no, que es que eso lo puedes decir en un bar, o lo puedes decir, yo qué sé, Pero es que lo que le digo a un ministro es que tiene narices, de verdad. Sí, me sabe malísimo.
Sí, sí.
Este tema, de verdad, por favor, no lo voy a tocar porque al final voy a decir alguna barbaridad, ¿sabes?
Bueno, él se lo pierde, ¿eh? Él se lo pierde, sí, sí. Desde luego.
No, si se meterá cada chuletón para el cuerpo que flipa, ya verás tú.
Sí, seguramente. Bueno, de hecho, la persona de la que estamos hablando, cuando se casó, hubo carne en su menú. Solo te digo eso, ¿eh? Así que se aplique sus propios consejos. Dejemos de lado ese tema, que no es nada agradable. Mucho más agradable es hablar de carne, de todas las tipologías de carne que tenéis en vuestra página web y de esas cosas tan ricas, como decís vosotros, cositas ricas en vuestra página web, la tengo delante. Oye, qué imaginación tenéis, ¿no?
Sí, sí, hombre. Aquí lo bueno que tenemos es que somos muy, muy inquietos y sin perder la base de siempre, ¿sabes? De la calidad, de la tradición y tal. Esos alimentos, las hamburguesas, por ejemplo, que hacemos, es completamente diferente a las demás. Las hamburguesas, digamos que aquí, toda la gente que pide por la página web, piden chuletones de kilo de 800 gramos. Entonces, los lomos bajos tenemos que deshacernos de ellos. ¿Qué hacemos? Picarlos. Picarlos y hacer hamburguesas solamente con el puntito de apaño que le ponemos. Y lo que cuando te comes una hamburguesa nuestra, te estás comiendo un entrecot picado, un chuletón picado. Es impresionante. Uh-huh. Es nuestra segunda línea de trabajo, las hamburguesas. Tenemos de carne de chuletón de vaca, de hamburguesas de whey, de wagyu y de black angus, de las cuatro.
Bueno, desde luego merece la pena, de verdad, que entréis en esta página web, pepechuletón.com, y de verdad, echarle un vistazo, mirar esas fotografías que merecen la pena y desde luego seleccionar. Y caramba, pues uno se puede dar un homenaje gastronómico, ¿eh? Una vez cada cuando, con amigos, con familias, con tu mujer, con tu pareja, en definitiva. Y la comida es lo, a fin, un buen chuletón y una buena copa de vino, Pepe.
El chuletón une, siempre digo que el chuletón une, ¿eh? El chuletón y el vino unen familias, unen amigos, unen gente. Donde haya buena carne por medio, al final tus amigos.
Sí, señor. Toda la razón. Pepechuletón.com. Si no entráis en esa página web, vosotros mismos. Yo lo haría, ¿eh?
Eso, 24 horas a toda España, a Baleares también. Y atendemos también por el WhatsApp y por teléfono, ¿eh?
Bueno,
para
pues
la gente que nos aclare mucho, que me llamen.
Bueno, pues vamos a dar un teléfono también de contacto, ¿eh? Un teléfono de contacto, sí, a través del cual también podéis comunicaros con ellos. En la página web sale también teléfonos 941-147-697. En fin, una conexión a esa página web, pepechuletón.com, y ahí tenéis todos los datos para haceros con una criatura de estas características y recibirla directamente en casa.
Sí, hombre, que sí.
Pepe, que ha sido un placer, como siempre, saludarte, ¿eh?
Lo mismo,
Me alegro mucho.
Todo el mundo de la chuleta, ¿eh?
A ver cuando comemos un chuletón juntos, hombre.
Cuando quiera. Yo pongo la chuleta y todo el vino.
Hecho. Tomo nota. Cuídate, Pepe. Un abrazo.
Un abrazo para todo el mundo.
Adiós. Gracias, muy buenos días. Bueno, después de esta extraordinaria carne, nosotros seguimos, afrontamos ya la recta final de esta edición de programa. Todavía nos queda un protagonista, vamos a por él.
Trotamundos.
Para, respira y deixa't mimar. Comencem pel paladar. Ningú et tractarà tan bé com la cuina del restaurant El Racó d'en Víctor. Des de paelles a tapes tradicionals, d'amanides a combinats gourmet, i esmorzars, i entrants, i molt més. Mima el teu paladar al restaurant El Racó d'en Víctor, carrer Creu Coberta 87 de Barcelona. Descobreix-nos al racodenvictor.com.
Si vols saber quins són els millors restaurants, cada dissabte t'ho expliquem. Trotamundos. Seu a taula amb nosaltres.
Estem ja en els darrers minuts d'aquesta edició de Trotamundos, darrers minuts que situem a la localitat de Castelldefels. Avui volem conèixer un restaurant certament molt interessant, un lugar, és el seu nom. En uns instants saludarem també el seu gerent, en el Gabriel Butxailot, que ens parlarà precisament de la carta, de la línia gastronòmica d'aquest restaurant situat en el Passeig Marítim 74 de Castelldefels. Un passeig marítim, també, doncs que naturalment ha significat molt a nivell turístic per la zona, una localitat, la de Castelldefels, també molt popularitzada. Avui també el Joan Pallarès ens en dona més dades.
Façana de la catedral,
va comprar el castell de Castelldefels el 1879. Després el va rehabilitar i el 1897 està més o menys com el veiem ara, aquest castell que s'eleva per damunt de la població. El va convertir llavors en la seva residència, però el que era la seva platja, la platja de Castelldefels, aquells anys no hi anava ningú. Eren dunes, eren aiguamolls, i només els pescadors que estaven arran del massís de Garraf, a les botigues, llavors són els que freqüentaven aquella zona. En canvi, van passar uns quants anys, i el 1951 es va construir una carretera d'accés a l'aeroport del Prat, i el 18 de juliol de 1954 es va fer aquella carretera, es va perllongar fins a les costes de Garraf. En dèiem, pomposament, l'autopista. Després ja en vam dir l'autovia. Però bé, era la carretera, la gran carretera que teníem, que sortia de Barcelona i anava, doncs, en direcció cap a València, per les costes de Garraf. Això va permetre als barcelonins anar a la platja, i així és que cap allà als anys 60 es va posar la platja de Castelldefels de moda. Era impensable anar a la Barceloneta, no existien aquelles platges, eren pràcticament munts de runa. I llavors doncs, la gent anava cap a Castelldefels i bé, doncs el boom va ser tant de que, a més, tenia la bona comunicació que quan va sorgir els 600 amb aquella bona carretera i després el tren, que també doncs, bé, s'hi van apuntar els ciclistes que anaven fins allà a les costes a fer el seu esmorzar allà en un hotel que ja no existeix, l'Hotel Espanya, i uns venedors que hi havia per aquella zona de Cova Fumada. I bé, als anys 60 van sorgir amb el terme de Castelldefels hi havia en marxa 40 urbanitzacions, de 40 llocs per establir-hi segones residències. I bé, aquesta és la història una mica dels orígens de Castelldefels. Durant molt temps eren unes platges pràcticament desertes, a poc es van anar poblant, la gent hi anava els diumenges, i el 1975 ja va sortir el marítim, ja es va anar doncs, fent tota una sèrie d'apartaments i pràcticament va començar a agafar l'aire del Castelldefels que veiem ara, que continua encara seguint la platja de Barcelona.
Bueno, pues aquí nos ha situado Joan Pallarés, Castelldefels a nivel turístico, a nivel de tradición y desde luego pues un lugar en el que muchísimos barceloneses bueno, se acercan para disfrutar de ese paseo marítimo. Decíamos, un paseo marítimo que desde luego es muy agradable y más todavía si tenéis la ocasión de sentaros en las mesas del restaurante Un Lugar. Una apuesta gastronómica joven, pero desde luego muy interesante. Hoy la analizamos con su gerente, es fundador del grupo Kibbutz, Gabriel Buchailot. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Un gusto estar con ustedes.
Un placer, lo mismo digo. Muchísimas gracias por atendernos, pasar un rato con nosotros. Bueno, cuéntanos, Gabriel, porque creo que abrís las puertas en el 2018, ¿no?
Exactamente, en el 2018 hay que comentar de que nosotros estuvimos anteriormente casi 12 años, pero en otra ubicación, en Castelldefels, ¿vale? Uh-huh. En la zona de Playa Fels.
Sí.
Y de ahí viene la referencia o el nombre que vuelve a salir, ¿no? A surgir como un lugar, ¿vale? Un lugar para el encuentro, para amigos, para disfrutar. Y bueno, aquí estamos ahora, pero en la ubicación frente al mar, en este caso, ¿vale?
Del paseo marítimo, ¿eh? Una ubicación realmente fantástica la ubicación y no sé si es mejor la ubicación que la gastronomía o las dos se fusionan.
Sí, creo que lo dices tú, ¿no? La idea es la fusión. Nosotros siempre hablamos que aquí lo importante es que buscar ese mix de lugar, de espacio, de música, de comida y de servicio, sobre todo, para poder dar una experiencia gastronómica diferente, especial, uh-huh, a nuestros clientes.
Bueno, una experiencia, la verdad es que la gente que se acerca a Castelldefels lo tiene muy claro, ¿no? Lo que le gusta, la ubicación marca, yo creo, la tendencia, ¿no? Pero le gusta un buen arroz, un buen marisco, un buen pescado, una buena carne. Es un poco la apuesta que vosotros hacéis, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, nuestra apuesta obviamente estamos al lado del mar y obviamente como no podía ser de otra manera es productos del mar que tienen que estar bien, por eso tanto en pescados y mariscos trabajamos unos lindos platitos y después el tema de la tierra, ¿no? Y el tema de la tierra lo tenemos aquí con productos de proximidad. sumados a un buen arroz también de aquí de nuestra tierra, lo que hace que podamos tener una oferta un poquito más amplia y con esa pincelada, cómo decirlo que no, que son nuestras carnes que traemos directamente de Argentina.
Exacto. Bueno, hay que decir que tú eres argentino y los argentinos, permíteme que te diga que lleváis la brasa, yo creo, implícita en el ADN, casi casi, ¿no? Casi casi se podría decir esto, ¿no? Sois unos verdaderos expertos en el tema de la brasa y precisamente la brasa la utilizáis también muchísimo en un lugar, ¿no?
Así es. Nosotros, en nuestro caso, trabajamos con Hopper, con brasa directamente, carbón brasa, en un horno, bueno, el horno Hopper.
Sí, sí, sí.
Y, bueno, la verdad que trabajamos tanto productos como puede ser carne, como hasta para ahumar nuestras también famosas patatas bravas, que son unas patatas baby, con unos chiles ahumados que hacemos y que el toque final es por brasa. O sea que hay muchos productos, no es solamente carne lo que pasa por nuestra brasa.
Desde luego estos hornos Hosper dan un resultado realmente extraordinario, ¿eh?
Sinceramente, lo que hicieron José y Pera hace unos buenos años, yo creo que marcaron un antes y un después en lo que es herramientas para cocina. Bueno, ahora están en todas partes del mundo, pero surgidos aquí de Cataluña, lo que han hecho es increíble, ¿no? Y te lo dice un argentino, que estamos muy acostumbrados allí a parrillas abiertas. Y la verdad que fue probar aquí, ya hace casi 15 años, probar un horno Hosper y de ahí en más, marcó tendencia para nosotros, ¿vale? Y lo estamos utilizando.
Sin duda.
Sí. Una maravilla.
Bueno, una cocina muy interesante la que hacéis, también con guiños un poco a nivel internacional, ¿no? Guiños, acabáis de redondear los platos con algún guiño, podríamos decir, más exótico.
Sí, digamos que la base, nos encanta la base de productos y platos que hay aquí en esta tierra, pero siempre nos gusta dejar en los platos nuestra impronta, ¿no? O sea, puede salir una burrata con unos tomates de proximidad, que quizás que no tendrían que tener nada más por el olor, por el sabor. Pero claro, nosotros, por ejemplo, en mesa lo inyectamos con un pesto hecho en el momento a la burrata y lo que le da, bueno, una explosión de sabor. Entonces, ese juego de producto, de género, con cocina, con imaginación, es lo que quizás hace un poquito diferente nuestra experiencia, ¿no?
Bueno, estamos hablando con Gabriel Buchailot, es el gerente de este restaurante, un lugar en el Paseo Marítimo 74 de Castelldefels. De verdad, si tenéis ocasión, pues es muy agradable un paseo por este lugar, ese paseo marítimo, y bueno, pues descubrir la cocina, las alternativas gastronómicas que nos ofrecen. Si queréis reservar vuestra mesa, podéis hacerlo a través del teléfono 937-63-7441, 937-63-7441. Si queréis echarle un vistazo a la página web, restauranteunlugar.com, restauranteunlugar.com. Hablando de la apuesta, una apuesta clara también, Gabriel, hacia los arroces. Ahí os habéis puesto las pilas, ¿y de qué manera? Porque realmente es una de es uno de los éxitos, ¿no?, de un lugar.
Sí, mira, la verdad es que, como siempre decimos, lo empezamos como una partida que tenía que estar en el restaurante. Ahora realmente la partida de arroces es, casi te diría, que se lleva el 50% de nuestros platos o de nuestra carta en demanda, ¿no? Estuvimos casi dándole muchas vueltas, es un año, casi un año y medio, viendo lo mejor que podíamos utilizar, tanto herramientas de trabajo, desarrollo y nuestra propia receta. Para ello también, como comentábamos antes con el tema de Hosper, en este caso como herramienta de trabajo, hicimos una alianza con la gente de Mim Cook, que desarrolla también unos sistemas paelleros muy interesantes, y con ellos y con la apuesta también colaboración y asesoramiento para nuestra receta de arroces, creo que hemos logrado un muy buen producto, y bueno, la gente lo valora, lo disfruta y repite, que es lo más importante.
Efectivamente, repetir, cuando se ve una cara conocida que entra de nuevo en el restaurante, esto ya es un orgullo para ese restaurador. Bueno, amigos, pues aquí lo tenéis, un lugar en el Paseo Marítimo 74 de Castelldefels, ahora que, bueno, parece que el tiempo se ha estabilizado, tenemos ya las temperaturas agradables, bueno, pues un paseo por ese paseo marítimo y después una buena sentada gastronómica en este restaurante. Un lugar, repetimos, Paseo Marítimo 74, y un teléfono de información y reservas 937-63-74-41. Gabriel Buchailot, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por atendernos y muchísimos éxitos.
Muchísimas gracias a ustedes y felicito por el excelente trabajo que hacen.
Bueno, lo hacéis en parte vosotros, que nos explicáis cosas interesantes, Nosotros sin vosotros no tendría ningún sentido este programa, así que nos complementamos, Un abrazo, Gabriel, un saludo, gracias.
Saludos.
Adiós, hasta otra. Gente. Adiós.
Adiós.
A Radio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn.
Doncs amb la música de la Tina Turner, que ens ha deixat aquesta setmana, nosaltres tanquem aquesta edició de Trotamundos, que hi tornarà el proper dissabte a partir de les 11 en punt del matí. Que vosaltres ho reflexioneu bé al llarg de tot el dia d'avui i, per cert, demà, a partir del tancament dels col·legis electorals, aquí, en aquesta casa, Ràdio Estel, un programa especial informatiu que seguirà tots els resultats de la mà del Pol Marçà i tot l'equip d'informatius. Res més, gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Miquel Mercadal.